dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al bàner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les pelegrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Podem ser egoistes, cruels, intolerants. Tot i això, l'únic capaç de salvar un ésser humà és un altre ésser humà. Ajuda'ns a salvar vides. Envia un SMS a Metges Sense Fronteres amb les paraules Soc Humà al 28033. Ser humà salva vides.
Amb el suport de BCN Espai Solidari de l'Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel.
Passant 2 minuts a 8:15.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts tots, totes. Comença un nou Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Com esteu? Bona tarda. Nou Bàsquet al dia, avui en un horari diferent, ja que els amics de Pericos Online avui no fan programa. Ara, tot just, hauria de començar, si no ho ha fet ja, el partit de Copa de l'Espanyol a Cornellà al Prat. Doncs la gent del Bàsquet al dia hem decidit apropiar-nos d'aquesta hora, de manera que avui tindrem bàsquet per partida doble, des d'ara i fins a 9:45 de la nit. Això a l'endemà de l'entrevista d'Albert Soler aquí al Bàsquet al dia, entrevista de la que mitjans de comunicació, esport i diari Ara s'han fet ressò el dia en el que la competició avui torna a fer acte de presència amb una nova interessant jornada de l'Eurolliga. A partir de les 9 de la nit al Palau, el Barça de Xavi Pascual, tercer del grup A, espera tancar la primera fase amb una victòria davant del Budivelnik i amb una mica de sort, depenent del que facin Xesca i Fenerbahçe, el Barça pot acabar primer, segon o tercer classificat, amb el que això suposaria de cara al top 16 de l'Eurolliga. Veurem si tindrem o no duels Barça-Madrid a la propera fase europea o, qui sap, si als quarts de final. Veurem què és el que succeeix avui en aquesta darrera jornada de la primera fase europea. Moltes coses avui, d'ara en endavant, en el Bàsquet al dia, passant 4 minuts de 8:15. Comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
hem de començar saludant l'equip de programa, l'equip del bàsquet al dia, amb Adrià Santasusagna. Hola, Adrià, bona tarda.
Bona tarda.
A les vies del so tenim el Jordi Carretero. Hola, Jordi. I a la producció pendent de tot i més, Xavi Pagan.
Bona nit, company.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
Per cert, que us recordo que si voleu anar demà... No, demà no, demà passat, dissabte i diumenge a la Copa a Sobal d'handbol, tenim entrades per vosaltres. Ahir, dues persones es van endur quatre entrades dobles, dues per les semis de dissabte i dues per la final de diumenge, i avui les primeres quatre persones que marquin els telèfons al directe 93409-2771 93409-2772 emportaran també dues entrades dobles, una per les semis i l'altra per la final de diumenge. Tan sols heu de trucar al 93409-2771 93409-2772 si voleu anar al Palau aquest cap de setmana a gaudir d'allò més amb la Copa a Sobal d'handbol. I dit això, us hem d'avançar que avui en aquest bàsquet al dia de dues hores, de dos quarts de vuit a dos quarts de deu, avui ens sembla casa per la finestra, hem de parlar de l'Eurolliga, ja tenim partits en joc, el Barça però contra el Budivelnik començarà a les 9 de la nit, també farem un cop d'ull a la propera jornada onzena de la Lliga Endesa en la que sobresurten partits interessants. Avui ens volem fixar amb l'Herbalife Gran Canària Fiat Joventut i el bàsquet al dia hem quedat per parlar amb Albert Oliver, base del conjunt canari i ex de la penya. Avui sí, escoltareu a Maya Valdemoro, dimarts anunciava que penjava les botes i avui la històrica jugadora espanyola passarà pel programa de Radio Estel. Pel que fa a la Decor, demà, penúltima jornada de la primera volta, abans que es decideixin quins dos equips jugaran la final de la Copa Príncep d'Astúries, i tenim a cinc equips al capdavant empatats amb vuit victòries. Un d'ells és el River Andorra, líder de la categoria, que juga demà divendres a dos quarts de nou a la pista del Planasa Navarra. Avui parlarem amb Francesc Solana, el seu director general. I per acabar aquest bàsquet al dia de dues hores, com tots els dijous, no pot faltar el món NBA de la mà del professor Josep Garriga, i per tancar el programa avui us parlarem de la campanya Reis per a tothom. Això per acabar, perquè per començar ens espera Eduard Portela, president d'honor de la Lliga ACB. El saludem tot d'una. Abans, repassem noms i notícies de la jornada. I comencem parlant de la CB i de la Copa del Rei.
Doncs ja està a Màlaga, concretament a la seva universitat. La Copa va arribar ahir, on serà exposada al rectorat de la universitat fins dissabte a dos quarts de dues del migdia. Per cert, avui falten 50 dies perquè comenci la Copa.
Nikola Mirotić
es posa capdavanter a la llista de jugadors més valorats de la Lliga. Portarà una mitjana de 21 punts per partit. Pel que fa a anotació, Blagota Sekulić destrona Justin Dolman amb una mitjana de 17,7 punts per partit.
Pablo Aguilar
serà dos mesos de baixa per una hèrnia inguinal. A més, també dos mesos de baixa Lubos Barton.
Pablo Laso i Amaya Valdemoro
han estat guardonats amb el Premi Vivimos el Baloncesto, que reconeix a persones i entitats distingides per la seva dedicació i professionalitat al món del bàsquet.
Voluntariat pel Mundial 2014.
El president de la Federació Espanyola de Bàsquet, José Luis Sáez, ha presentat el programa de voluntariat pel Mundial d'aquest estiu vinent, on ja s'han apuntat més de 7.000 persones de 79 països diferents.
Fiat Joventut.
El club vertinegre ha posat a la venda un pack nadalenc de 3 entrades per 50 euros. En concret, es podran veure per aquesta xifra els partits amb Cagasol, Bilbao i Madrid.
Estudiantes.
Els jugadors de l'equip madrileny han anat a repartir regals a l'Hospital Nen Jesús de Madrid. El club i la seva fundació col·laboren des de ja fa anys amb l'Associació de Pares i Nens amb Càncer.
Like the ceiling can hold us. Més noms, anem a Europa, hem de començar parlant de la Eurocup.
El Bilbao va guanyar 90-84 a l'EUE Bàsquets i el CAI també va acabar el partit en victòria 86-73 contra el Gravelines, juntament amb el València, que va guanyar 97-70 davant de l'Àsia Bilbao francès. Els tres equips ja estan classificats.
Eurolliga femenina.
El Rivas Ecopolis va perdre la 60-65 davant del Sopron, mentre que el Perfumeries Avenida va guanyant 79-77, diferència de 2 punts davant de la Praga.
A Ginsà.
El pivot de l'Estrasburg deixarà el club per marxar a l'NBA, concretament als New Orleans Pelicans, quan el jugador acabi la primera fase de l'Eurolliga. A Ginsà marxa amb una mitjana de 17 punts i 5 rebots en 25 minuts.
Acaba parlant de la NBA, comencem amb Calderón.
12 punts, 3 assistències i un rebot en 32 minuts. Això en la victòria de Dallas, 105-91 davant de Memphis.
Ricky Rubio.
Els de Minnesota guanyen 120-109 a Portland. El del Masnou ha jugat 32 minuts, ha anotat 9 punts, ha fet 7 assistències i també ha recollit 5 rebots.
I aquesta matinada...
12 partits, victòries de Charlotte, Detroit, Miami, Minnesota, Dallas, Houston, Utah, Atlanta, Washington, New York, San Antonio i Los Angeles Clippers. Destacar els 36 punts de Knight dels Bucks.
Doncs repassats, noms, notícies del dia d'avui, dijous 19 de desembre 2013. Falten 4 minuts per 3 quarts de 8 de la tarda. Hem de parlar de la ACB i ho hem de fer. Ja ens escolta, ja ens espera el president honorífic, el senyor Eduard Portela.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs ahir l'exsecretari de l'Estat per l'Esport i exfinalista, president de la CB, Albert Soler, va dir coses interessants aquí al Bàsquet al Dia, sempre pensant en el bé comú, en el bé de la CB, en el bé dels 18 clubs. El que és innegable és que després del que va succeir dimarts, qui surt perdent és la pròpia CB, el recordem.
És preocupant pel bàsquet espanyol, és preocupant per la CB, perquè jo crec que... la CB està en un moment delicat, no? Un moment en el qual a més no pot passar molt de temps, perquè la credibilitat de la marca CB pot anar-se perdent, jo no dic dia a dia, sinó hora a hora, no? I això no és bo, no és bo pels 18 equips, no només pels 18 equips professionals de la CB, no és bo pel bàsquet en general.
Doncs el 20 de gener del 2014 la CB, els clubs, tindran una nova assemblea, una nova oportunitat per triar nou president executiu que ocupi el lloc d'Eduard Portela, un dels fundadors de la competició el 1982 i president des del 1990, i Albert Soler demana responsabilitat als representants dels diferents clubs. Doncs veurem quins són els nous noms que aniran sortint i agafant protagonisme de cara a l'assemblea CB del 20 de gener. President honorífic de la CB, Eduard Portela, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut al Bàsquet al Dia, eh?
Gràcies.
Abans que res, crec que acaba d'arribar de Madrid, pràcticament, no?
Estic arribant. Porto una hora dins el taxi.
Déu-n'hi-do.
Estic arribant.
Molt bé, ha anat a Madrid amb un homenatge a l'espai 2014 del Covendas, als fundadors de la Lliga CB, precisament, no?
Sí, això mateix.
Senyor Portela, vostè el 3 de març del 83, no?, al costat de José Antonio Gasca va fundar la CB, en va ser gerent, no?, entre el 82 i el 90, any en el que va ser elegit president, i des de llavors ha estat reelegit 3 vegades en el càrrec. Com està vivint el moment del bàsquet actual i el de l'ACB en particular?
Bé, doncs, bueno, jo crec que no hi ha un problema important, jo és la meva forma de pensar, perquè ja he viscut situacions similars. És difícil, doncs, que els clubs que miren diferents interessos trobin la persona ideal per nomenar un president executiu. Crec que no hi ha que exagerar amb aquesta situació. Home, no és agradable, per descomptat, però crec que el dia 20 jo crec que després de l'experiència que van tenir, sobretot ahir, doncs es lograrà un consens per trobar el president.
Però per què el 20 sí i aquest dimarts no?
Bé, perquè les coses tenen que madurar, no la campanya que han fet els presidenciables, doncs, potser no ha tingut temps de ser madurada pels clubs. En fi, que jo no veig cap problemàtica en aquesta situació que està travessant la TV. És un moment difícil. Jo portava 30 anys pràcticament a la casa, molts anys de president, hi ha un costum, i la gent té que adaptar-se a les noves circumstàncies. Uh-huh. Llavors, doncs, això costa una miqueta, però jo estic convençut que hi ha una experiència amb els presidents dels clubs per trobar una solució sobre el particular.
De fet, és la gran novetat, perquè mai la CB havia buscat president, ja el tenia.
Bé, això sí, això és una novetat, però per trobar el director general fa 3 anys també vam necessitar 2 o 3 reunions. Ell era el director general, no? Uh-huh. Era més director general executiu, per la qual ja tenim una experiència sobre el particular. I vam necessitar 2 o 3 reunions intenses i d'hores, per la qual jo crec que ara anirà la tercera i jo crec que serà la definitiva.
Uh-huh. Quina opinió té d'Albert Soler, el finalista? Es va quedar a les portes de presidir la CB. Creu que hagués estat un bon president?
Home, jo sóc amic de l'Albert Soler abans de ser res, quan era a l'Ajuntament. Uh-huh. Quan va ser director general es va entendre perfectament perquè és un home de l'esport. Quan va ser secretari d'Estat va continuar aquesta amistat, aquesta relació i també un home que comprenia les problemàtiques del bàsquet professional i més bo no la puc tenir. És una persona magnífica i només que puc dir coses a favor d'ell. Mm.
Perquè hi ha 7 clubs aleshores que no opinen com vostè, aleshores.
Bueno, jo no sé. Jo crec que tots els clubs opinen bé de l'Albert Soler. El que passa és que hi ha vegades que, segons qui ho presenta, doncs crea suspicàcies. Jo crec que ha deixat temps. Jo crec que és una cosa d'una problemàtica de tenir una miqueta de paciència i veure què és el que passa pròximament.
Perquè la gent es preguntarà, senyor Portela, per què costa tant que 18 clubs es posin d'acord pel bé comú?
No, perquè són 18 clubs, no són 2 o 3, són 18 clubs. I sempre la CBE hem dit que hi ha 3 estatus, no? Són els grans, els privilegiats, els pitjans i després hi ha els clubs més humils. I, esclar, cada un té uns objectius i uns interessos diferents i aglutinar els interessos de tots no és fàcil.
Mm-hmm. I els grans tenen el poder, no? Suposo, imagino, els Barça, Madrid...
No, perquè tots tenen un vot, és a dir, sí. Els grans, els mitjans i els petits tenen un vot, però la persona que té que vendre la idea de que és el president ideal, doncs necessita un temps per fer-ho, que és el que està passant, mm-hmm. I res més.
I hi ha molts interessos també, no?
Lògic, seria absurd pensar que no hi ha interessos. Hi ha interessos nobles, per descomptat, i deixem estar. Però jo el que crec és que s'ha desformat, s'ha generat per mi aquesta situació que està passant de crisi del CD. Jo crec que no estàvem acostumats a aquesta situació i hem d'anar adaptant. Jo crec que l'any nou, jo crec que això que es diu el nou vida nova, jo crec que això anirà molt bé per la nostra entitat.
Però considera que són 30 anys de CB i tant de bo que siguin molts més, faltaria més, no? Però s'està vivint el moment més difícil d'aquests 30 anys ara mateix?
No, jo crec que hem passat moments molt més difícils.
Sí?
Jo crec que sí, perquè la CB té l'avantatge que té un equip executiu de molta categoria, però de molta categoria. Moltes vegades és criticada perquè no tenen les persones que ho critiquen i ni saben el personal de l'alta categoria que té la casa. I això fa que la vida professional, la vida activa, la vida del dia a dia continuï. Ara, hi ha que reconèixer que falta un líder, que fa una persona que aglutini els interessos de tots. I això doncs, és el que en aquests moments té carència a la CB.
Mm-hmm. I que es preocupi per tots. Que es preocupi pels 18 clubs de la Lliga CB.
Naturalment, aquí és clau, si no si no, bueno, es podrà anomenar un dia, però al cap de tres pisos, doncs no hi ha problemes, no. Té que preocupar-se pels 18. Els 18 clubs són iguals a la FIFA. Els 18 clubs tenen un vot cada un a qualsevol punt de l'assemblea, per la qual els 18 clubs són iguals.
Quin perfil de persona creu que seria la idònia o li agradaria, no, a vostè que l'ocupés, que el substituís en el càrrec?
Jo no sóc ningú per dir això, no sóc ningú. Crec que els clubs tenen experiència i són per designar la persona que més creuen que els pot interessar. No, ja he dit, no podem precipitar-se, ja que deixem madurar la situació, i jo crec que no... Bueno, que l'ideal seria haver-ho nomenat, per descomptat, però això no ha sigut així. I l'experiència demostra que la FEDE, quan nomena un càrrec, doncs tarda 2 o 3 vegades en aquesta situació, per la qual paciència.
És que vostè ho deia ara, no? El més idoni seria que ja tingués un referent, un cap visible, l'ACB, perquè són 90 i pocs dies sense un president executiu. Són molts dies.
Sí, bé, però estic dient al mateix temps que no es nota, perquè hi ha un comitè executiu, hi ha un bon equip executiu en els seus aspectes empresarials, i funciona el marc, funciona la tesoreria, funciona la competició, funciona tot, tot funciona sense cap problema de cap classe. Per això no es troba a faltar.
I qui vingui, qui arribi, doncs, sens dubte que tindrà molta feina per fer, molta feina per endavant, amb un clar objectiu, el de impulsar, no?, la competició, impulsar l'ACB, que pugui anar a més, sens dubte.
Naturalment, sempre s'espera que un nou president doncs doni algun impuls, alguna idea nova o algunes idees o executi coses que fins ara potser no s'han donat importància, com innovacions. Les empreses viuen d'innovacions i la FEDE potser en aquests moments necessita algun tipus d'innovació. En algun punt interessant, que com a empresa de serveis que és imprescindible que ho tingui. Això dir que no podem, que es necessita president, ja nombrar qualsevol cosa que no sigui d'un acord de tots. Tots tenen que estar d'acord amb el mateix. És a dir, el president de la CB té que tenir dels 18 clubs, 14 clubs a favor, perquè té que tenir una verdadera ascendència sobre la majoria. I això, doncs, és difícil.
14. Si fossin els 18 ja seria perfecte.
Doncs pues perfecte. Si vaig jugar alguns anys jo, els últims anys ja no, però per exemple, els primers anys era els 18. Però sempre lograva com mínim 16 i 17, no? És a dir que... Per això és una cosa que no ens podem precipitar, i jo sempre dic que la qüestió és que s'acerti a la persona que es nomeni i que aquesta persona tingui la convicció de que entra en una gran família i que es trobarà fabulosament bé, perquè tindrà uns clubs que crec que demostren que són el número 1 d'Europa, i amb organització, no solament deportiu, sinó amb organització, són la majoria societats anònimes, i el que més societat anònima, doncs, com el Barcelona, per exemple, que no té necessitat de ser societat anònima perquè està sent pel regle de joc de la llei de l'esport, però que, en fi, que té una experiència i té una organització extraordinària, i això jo crec que indica doncs, la importància que és la TV a nivell internacional i a nivell estatal.
Vostè creu que el bàsquet espanyol segueix sent un referent a Europa?
Naturalment. El bàsquet espanyol és un referent a nivell d'equips i seleccions, el bàsquet espanyol és un referent a nivell de la pròpia Federació Espanyola, i el bàsquet espanyol és líder en l'aspecte de les lligues europees.
Li pregunto perquè que clubs com el Valladolid estiguin competint a l'ACB i veient com ho estan fent, això perjudica a la competició de l'ACB?
Doncs potser sí, que perjudica la imatge, perjudica, però el Valladolid, quan va inscriure, va complir totes les regles que marca els estatuts i les normes de l'ACB. havia passat una situació econòmica molt difícil, va comprometre's i donar pràcticament la situació com estava, i pues, això no ha resultat com es preveia. Però això són coses excepcionals que jo crec que amb la nova llei de l'esport, que sortirà, segons s'ha dit aquest dematí, el secretari d'Estat, al pròxim trimestre, que tot serà.
Perquè quan veu un 109-50, què pensa el senyor Portela?
Bueno, a veure, jo no em recordo, si era un secretari tècnic del Barcelona, el Real Madrid doncs ens va guanyar per 120-60, és a dir, que, deportivament, i la gent no es recorda d'això, jo sí que en recordaré tota la meva vida, i no es vam escandalitzar, i era el Real Madrid contra el Barcelona. I mira els temps que han canviat, a tal punt que ara el Barcelona va estar a punt fa dues temporades o tres de fer una cosa semblant contra el Madrid. Per la qual crec que va hagut un cas, no és bo. El Valladolid, ja que reconeix que no té un equip, o per ara no ha demostrat tenir un equip competitiu com es mereix estar a la CB, però aquestes coses són circumstàncies que entre 18 clubs pot passar.
Però no va ser un error deixar el Valladolid competir en aquestes condicions, pel que vostè comenta.
No, un error no. Vull dir, efectivament pot competir i no es podia treure de la competició, com estan les normes i com estan les bases de competició. Llavors, si l'haguéssim tret, hagués pogut anar a tribunals i guanyar la seva plaça en forma de judici. Per la qual cosa, teníem que fer el que estava reglamentat.
Segur que hi ha clubs com l'Andorra, perquè ens escolten a Andorra, aquí al Bàsquet al Dia, també a tota Catalunya, que pensaran, no?, que potser també és un problema, senyor Portela, que hi hagi clubs de la Decor que aconsegueixen l'ascens a la pista, Burgos, per exemple, la temporada passada, i que després doncs, que no puguin materialitzar, no?, l'ascens per les exigències econòmiques, infraestructures... Això s'hauria d'arreglar d'alguna forma?
Bé, però miri una cosa. El que no podem fer és fer unes regles que la majoria de clubs, o la total de clubs que estan a la CB han passat, han pagat el cànon que marca la llei, han complert les normes de competició, han fet tot, i llavors, de cop, en una situació econòmica que està travessant Espanya, no Espanya, sinó que ha sigut tot Europa, per almenys l'Europa del Sud, llavors canviar, i llavors què fem amb els que han complert amb unes bases econòmiques anteriors? És que, vull dir, la gent sap, abans de començar la competició, què es trobarà si té la sort de pujar a la CB.
Sí.
Per la qual no pot haver cap sorpresa de que una vegada lograda el títol, lograda el seu campionat, que són les dues places que poden pujar, doncs es trobi amb unes normes que ja se saben abans de començar la competició.
Però no troba que el cànon d'avui en dia, que és el que és el que ha sigut sempre, però donades les circumstàncies actuals, no és potser exagerat?
Bueno, miri, no sé, quan van arribar al seu moment, els clubs que van tenir l'oportunitat de fer-ho, doncs es va interessar i ho van arreglar i no veure problemes. Ara, doncs no ho sé, però jo crec que en aquests moments discutir això és absurd, no? Suposo que ho comprendrà, de que els clubs que han participat aquest any a la Leporo, que diu la Federació Espanyola, sap en quines circumstàncies es trobarà si té la possibilitat de pujar a la CB. Quan no arriben, no té cap sorpresa que es trobi en aquestes condicions.
Ja per anar finalitzant, senyor Portela, li volia preguntar quina relació té vostè amb els 18 clubs ACB?
Pues, la normal, la majoria són clubs que són amics, i els conec de fa molts anys, crec que tenim un respecte mutu, ells amb mi i jo amb ells, i arribem ja, inclús, amb la majoria, tenia una verdadera amistat.
Li pregunto perquè dilluns, aquest dilluns, aquí al Bàsquet al Dia, parlàvem amb Antonio Maceiras, que el coneix prou bé, exdirector esportiu de Barça, Madrid i a Casa Girona, i parlava així de la seva figura.
Jo sí que altament sorprès per com ha sigut tractada la figura d'Eduard Portela, per mi una figura absolutament capital dintre, no ja sols del bàsquet espanyol i del bàsquet de CB, sinó de tot el bàsquet europeu, i et diria de l'esport europeu. Vull dir, la idea de la Lliga CB com a organització d'una competició absolutament tutelada i absolutament doncs, governada pels clubs és quelcom que abans d'Eduard no havia existit. Jo crec que hi ha un avanç en després tremendo en el bàsquet espanyol respecte a Eduard Portela. Personalment estic molt decebut de com ha sigut tractada la seva figura i em sembla que doncs, hi ha una forma molt mala de començar la transició. Esperem doncs, que al final sigui bastant millor que el començament.
Doncs prou clar, senyor Portela, Antonio Maceiras assegurant i reconeixent que la seva opinió els 18 clubs ACB doncs, no han tractat com es mereixia l'Eduard Portela i que no sortirà d'aquí 4 mesos, crec, no? que acaba el mandat o el seu contracte, que no sortirà com ell creu que hauria de sortir.
Bé, jo li agraeixo molt aquestes paraules d'Antonio, que bueno, és una persona que aprecio moltíssim. Hem sortit tots del Guinardó, que dic jo, i bueno, jo aprecio molt, de fa molts anys, la figura d'Antonio Maceiras, perquè a més, doncs, ha sigut un home molt important en el Barcelona, va ser home important en el Madrid, i en aquests moments crec que també és un home molt important dels Lakers, i jo sí. Crec que diu molt a favor d'una persona d'aquestes característiques. Al qual jo li agraeixo personalment molt aquestes paraules d'atenció que té sobre mi. I el que més, doncs deixem-ho córrer.
Però les comparteix?
Això... Jo no sóc ningú, perquè la meva amistat amb ell, sobretot, i li agraeixo molt doncs, aquestes paraules que té. Jo el que més ho respecto i estic al marge.
Però vull dir, vostè i tant que té veu i vot, perquè parla de vostè i parla de la seva sortida de l'ACB.
Bé, doncs la meva sortida serà com el que té que ser, normal. Vull dir, com un acaba el contracte i té que saber que ha acabat el contracte i hem acabat. No podem esperar res més. Vull dir, ja està. I al més sempre dic que la història és la que dona comptes del treball que ha fet una persona i res més. No ens podem jutjar nosaltres. Jo no som ningú per jutjar-me a mi mateix. Són els altres que tenen que jutjar-me.
I per jutjar vostè el tracte que hagi rebut dels clubs, tampoc?
No. Jo respecto el que facin els clubs i el que diuen els clubs. Sempre he respectat, sempre. I continuaré respectant-lo, passi el que passi.
Molt
sempre
bé.
Ho faré.
Senyor Portela, d'aquí 4 mesos què farà?
Pues el que faig ara, no canvia molt la meva vida.
Tindrà caràcter vitalici, no? El títol de president d'honor.
Pel vist, sí. No era el meu objectiu, però me'l vaig trobar i ja està. Bueno, tant més que deixo aquestes coses que són bastant personals, pues no m'agrada parlar de mi. Jo no sóc ningú. Jo treballo, això sí, faig tot el que possible pel bàsquet, faig tot el que puc per la TV, que és la meva segona casa, i res més.
Doncs ho deixem aquí. I em quedo amb que creu que la CB no està tan malament com alguns volen veure, o entre tots...
M'ho pot creure, que és veritat el que jo li dic.
Molt bé. I que el 20 de gener està convençut, 20 de gener del 2014, que aleshores sí, hi haurà el quòrum necessari i que la CB tindrà nou president, no? Està convençut vostè?
Jo estic convençut. Vull dir, no dic que encerti, però estic convençut. Sí. I la meva forma de pensar si ho diu, no? Però, bueno, esperem-ho.
Doncs esperem que així sigui. Senyor Portela, un plaer que hagi passat avui pel Bàsquet al Dia, i quan vulgui, i pel que vulgui, ja sap on estem aquí la gent del Bàsquet al Dia.
Doncs pues moltes gràcies i a disposar. Bona nit i bones Pasques de Nadal.
Igualment, bones festes.
Gràcies, a reveure. Adéu.
Doncs les paraules d'Eduard Portela, aquí al Bàsquet al Dia. Ahir era Albert Soler, finalista que es va quedar a les portes de presidir la CB, i avui hem pogut parlar amb el senyor Portela, president d'honor de la ACB, que passarà a ser vitalícia a partir del mes de febrer, quan se li acabi el contracte. I avui també volem saber com veuen el futur de l'ACB els clubs de la ADCOR, clubs que anhelen, òbviament, doncs, jugar a la Lliga Endesa. En el seu cas, seria tornar a la Lliga Endesa, perquè l'Andorra ja sap el que és jugar a la màxima categoria, ho va fer durant 4 temporades, del 1992 al 1996. Passen 4 minuts a les 8 de la tarda. Francesc Solana, director general del River Andorra Morabanc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Bé, molt bé.
Escolta, deia ara el senyor Portela que l'ACB no està tan malament com volem veure, que està convençut que el 20 de gener hi haurà nou president executiu, però vaja, després de veure com estan les coses, del que va passar dimarts, algú es preguntaria si encara teniu ganes de fer el salt a la Lliga Endesa.
Bueno, perquè al final això és un esport, i cada... tu com a esportista i com a club pues, intentes jugar cada setmana per guanyar, intentar millorar i pujar el nivell, i la nostra intenció i la nostra il·lusió doncs, és fer aquest pas per intentar pujar doncs, un esglaó més.
Escolta, i des d'un esglaó per sota, com veieu el que passa a la CB?
Bueno, doncs amb preocupació, doncs, bueno, el que està clar és que ara mateix hi ha un buit de poder, sobretot en un moment doncs, on s'han de fer canvis importants, i que és evident que es necessita una reflexió profunda, i que penso que els clubs que hi ha ara doncs, estan en aquesta situació. I amb això es necessita temps. El que està clar, doncs, el que estan buscant és un cap visible que pugui liderar totes aquestes 18 opinions diferents i 18 realitats diferents, que al final doncs, és el que és l'associació de clubs, no? 18 realitats diferents que busquen cadascú el millor pel seu club, i aquí és on és difícil trobar-se, en moments difícils com ara.
Sí, són 18, que són moltes, però són les que són, i cada un té el seu interès, o els interessos...
Exacte, però fins ara, anem a veure, fins fa poc, doncs semblava que s'entenien, no? I ara sembla doncs, que no acaben d'entendre. Està clar que la situació econòmica de tots els clubs no és bona, i que en els moments aquests doncs, ha d'haver algú que lideri aquesta situació i noves idees i nous projectes doncs, per intentar sumar doncs, nous clubs, penso jo, i noves il·lusions per refer aquesta lliga.
Mm-hmm. El president d'honor de l'ACB, el senyor Portela, no li preocupa, o sí li preocupa, però vaja, diu que no és per tant. A tu preocupa el futur del bàsquet? Et preocupa molt? Et preocupa fins a quin punt?
Home, a mi em preocupa doncs, perquè és la meva feina i perquè ho he buscat tota la vida i és l'esport que més m'agrada i doncs, d'una manera o altra sempre intentarem estar lligats al món del bàsquet. Està clar que no només el bàsquet, tots els esports doncs, han viscut durant molts anys amb una realitat que no era la coherent, i que això ara s'està pagant i s'han de reinventar, no? I ara, doncs, jo crec que els clubs que abans han estat o s'han avançat amb aquesta realitat, doncs ara aniran una mica per davant.
Deia el senyor Portela també que, com diria el president Pujol, que parlar del cànon ara no toca, això no toca ara, però que el cànon és el que és, sempre ha sigut el mateix i que no es té per què canviar. Comparteixes aquesta opinió o en època de crisi més aquesta s'hauria de fer mirar això? És exagerada aquesta quantitat econòmica que es fa pagar l'equip per ascendir a la CB?
No, que està clar és que la quantitat que hi ha ara no la paga ningú. L'any passat, per exemple, doncs, cap dels dos equips va poder afrontar-la. No? Al final, moments com aquests, doncs, segurament si tu tens un pis, el que valia fa 5 anys, doncs ara no val el mateix. I el valor que té una plaça d'ACB doncs, quan feia 6, 7 o 10 anys doncs no és el mateix que val ara. Jo crec que aquesta és la reflexió que s'ha de fer. Si abans doncs, em sembla molt bé que valia 3 milions d'euros i que tothom li donava aquest valor i tothom que entrava la pagava, doncs ara el pis ja no val 3 milions d'euros. Crec que val bastant menys.
Sí, però
si volen vendre'l, sí. Si no vol vendre el pis, doncs cada un doncs, és molt lliure, i això és una associació de clubs i es regeixen ells per les seves normes, no?
Sí, però Eduard Portela diu que, ho ha dit ara, no? Que abans de començar la temporada, doncs tots els clubs ja saben quines són les regles del joc.
Bueno, doncs per això el que s'ha d'intentar durant l'any treballar per canviar-les perquè la temporada següent doncs, siguin adaptades a lo que és ara o les possibilitats reals dels clubs.
Uh-huh. Francesc, quan sentiu a parlar del desig dels presidents, com el del Manresa, per exemple, no? De la Bruixa d'Or, de Josep Vives, no? Que parla de la necessitat de tancar la Lliga. Vosaltres què opineu?
Bueno, jo crec que esportivament la cultura llatina o la cultura espanyola costaria molt canviar aquest xip de tenir una lliga tancada on no, no hi ha ni ascensos ni descensos, ni la competició variaria molt en el seu esperit. No, és el mateix la cultura que té un espectador espanyol que vol que el seu equip guanyi, que pateix quan el seu equip guanya, que pateix quan el seu equip perd, que pateix si el seu equip està en places de descens o pateix perquè el seu equip vol que jugui a play-off. La NBA, doncs, aquesta sensació i de l'espectacle és diferent. Si volen conduir al bàsquet i pensen doncs, que el negoci està aquí, doncs em semblaria molt, molt coherent. Uh-huh. Però penso que si analitzes bé, al final la societat el que es mou per sentiments i per sensacions, no? I jo crec que doncs, els equips petits, doncs, els seus aficionats, doncs, estimen el seu club perquè pateixen quan estan a punt de baixar o pugen o hi ha un ascens i doncs, les festes més grans són quan hi ha un ascens o quan hi ha un títol, no? Quan jugues un play-off, una Copa del Rei per un equip petit, no? Sí, sí. I hi ha aquesta competència esportiva que al final el que es busca és competència esportiva, que és amb el que regeix l'esport professional també, no?
Doncs pel que pugui passar, millor que aconseguiu l'ascens aquesta temporada, eh?
Bueno, anem a veure. Des de fa uns anys, doncs, aquí hem anat creixent a poc a poc i amb els passos, i si esportivament doncs, podem fer aquest pas i podem afrontar totes les exigències econòmiques per poder entrar a la Lliga CB, doncs intentarem al màxim, no? Però l'aspiració del nostre club és aquesta. Ara, evidentment, no podem posar-nos en un lloc doncs, que és inviable. Això també ens en conscients i pensem que s'ha de fer aquesta reflexió, no?
Mm. Home, jo crec que econòmicament Andorra no tindria problemes, o almenys és el que es va dir ja la temporada passada.
Bueno, jo crec que tenim al darrere doncs, tant el suport públic com el privat per intentar poder fer aquest salt, però el que està clar és que fins que no passi i ens assentem i es posin les decisions a sobre la taula, doncs llavors sabrem si es pot fer o no, no? La sensació que té tothom, o des del club, el que intentem viure amb la il·lusió d'intentar fer aquest ascens esportiu, després doncs, intentar buscar les maneres millors per tots per intentar poder afrontar les exigències econòmiques.
Mm-hmm. Ja per acabar, i parlant de la competició pura i dura, perquè queden dues jornades per acabar la primera volta a la de Cor, cosa crec jo que insòlita, 5 equips capdavanters, tots 5 amb 8 victòries, queden, com dic, dues jornades per acabar per decidir o per esbrinar qui juga la Copa, Príncep d'Astúries. La cosa està apretada, eh?
Bueno, jo crec que és la reflexió de la realitat. La realitat d'aquesta lliga doncs, és que hi ha molta igualtat, no hi ha un equip, com l'any passat ja havia el Burgos, que s'havia mostrat molt superior des del principi, el que va mostrar-se superior des del principi, i nosaltres a l'Andorra que vam ser una mica l'equip sorpresa, sinó que aquest any s'ha igualat molt, no? I que hi ha 5 equips, que són els que estem allà al davant, doncs amb un perfil d'equips bastant similar, amb pressupostos similars, i que amb algun equip més que encara no està allà dalt, però que sí, segur que s'hi sumarà, doncs lluitarem al final, doncs són 6-7 equips doncs, per les dues places esportives per pujar a la Lliga CB.
Per cert, deixa'm dir una notícia de darrera hora. El Barça juga avui a les 9 al Palau contra el Budi Bèlnic, darrer partit de la primera fase de l'Eurolliga. Jugadors que descarta Xavi Pascual pel partit d'avui, Marko Todorovic i Víctor Sada. Són els dos jugadors descartats pel partit d'avui. Francesc, doncs us queden dos partits per acabar aquesta primera volta, deia. Jugueu demà, a 8:45, contra el Planasa Navarra. No, sí, demà divendres.
Demà,
ja no sé ni quin dia estic. Sí. I el diumenge 29, a les 5 de la tarda, compta amb aquest partit, acabeu contra el Fort Burgos a casa.
Sí, bueno, doncs, igual que l'any passat, l'última jornada de la primera volta i de la Lliga, doncs és contra el Burgos. I, bueno, primer el partit de demà, no?, hem de recuperar una mica l'esperit que vam perdre, o que han perdut, les bones sensacions que han perdut les últimes setmanes, que han perdut dos dels tres últims partits, i, bueno, esperem que aquesta setmana hi hagi una reacció per part de l'equip i que tornem amb una línia, doncs, ascendent i de jugar amb sensació d'equip com la que teníem quan vam començar, no?
Mm-hmm. Satisfet de forma global, de com està anant aquesta temporada o què?
Sí, jo crec que som conscients dels problemes del dia a dia doncs, d'alguns jugadors que han tingut doncs, físics, que això ens ha deixat doncs, a treballar per millorar o com haguéssim volgut amb la millora del joc d'equip com haguéssim volgut, però sí que sobretot vam començar molt bé, vam demostrar doncs, que érem capaços de jugar molt al nivell i que això, doncs, en les últimes setmanes, no sabem si perquè aquesta sensació que té tothom de que som els favorits i que doncs, guanyarem bé sempre, doncs, se'ns ha tret, no? I aquesta confiança que teníem amb alguns jugadors, doncs, se'ls ha marxat i hem d'intentar recuperar al màxim, doncs, aquesta sensació que teníem de jugar com a bon equip i de millorar setmana rere setmana amb el treball. Això, doncs, és un objectiu que perseguim sempre, l'hem perseguit sempre en els últims anys i que ens ha ajudat a estar sempre a les finals.
No ho diràs per Jordi Trias, no?
Bueno, sí, clar, que el Jordi Trias té coses a millorar, evidentment. Està clar que està fent uns números...
Déu-n'hi-do, els números que està
bons,
fent.
Però de les quatre jornades que ha sigut MVP, dos han perdut, no? I, bueno, yeah. I doncs està clar que ha fet un pas endavant i vol liderar aquest projecte, que és el que li demanem, però això és un joc d'equip, no és un joc de números d'un jugador.
Doncs et queda. I queden dues jornades per acabar la primera volta. Haurà qui juga la Copa Príncep d'Astúries. Qui ho fa com a local? Ara mateix ho faria el River Andorra, que empata amb 8 victòries amb Burgos, Palència, Breogán i Corunya. Francesc Solana, sort en aquesta recta final de la primera volta, també per la segona, ja posats, i bones festes, que vagi tot molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Doncs demà, divendres, a 8:45, Planasa Navarra, River Andorra i els altres líders. El Burgos juga a les 21 hores davant d'un altre líder, que és el Corunya. El Palència a les 21 hores a la pista del Melilla i el Breogán ho farà dissabte a 7:45 davant del Força Lleida. El Barça B jugarà demà a les 21 hores a la pista del Ourense. Ens queda pendent, serà tot d'una... Hem d'escoltar Jordi Trias.
Segueix el Bàsquet al Dia a Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió, Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández. T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves i obsequis per la gent gran. Porta'ls a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67 de Barcelona. Més informació al 93 323 33 68 de 9 a 2 de la tarda. Tornen els Reis per tothom. Ningú sense regals. Participa-hi. Tens temps fins al divendres 28 de desembre.
Ràdio Estel.
Doncs el que deia, ens queda pendent de ens queda pendent d'escoltar l'MVP d'aquesta darrera jornada, la Adeco Or, un tros de jugador que ho està fent d'allò més bé, el River Andorra Morabanc, com és Jordi Trias.
Doncs el català que parla de la situació de l'equip després de la derrota a la pista del bàsquet Corunya.
Després de la derrota de Corunya, òbviament, estem una mica tocarets, és normal després d'una derrota, però estem tranquils perquè ara mateix doncs, no patim per la classificació, d'acord que estem empatats amb altres equips, però jo penso que estem fent globalment les coses ben fetes. No? Com sempre dic, ets tan bo com el teu últim partit, no? La gent té aquesta tendència. O sigui, nosaltres hem de treballar igual, però anar una mica més, com diríem amb el ganivet, una mica entre les dents, no? És el que ens ha faltat en aquests últims partits. No, no esperava una competició tan igualada en aquest punt, perquè, clar, costa de veure, no?, que tants equips estiguin allà empatats a dalt, però, bueno, també és més emocionant i més divertit per l'aficionat, no?
I el jugador que reflexiona sobre quina ha estat la raó de les darreres derrotes.
Ens confiem, jo crec que diria, no? Jo crec que seria la paraula més adequada. I les tres derrotes, en dos, hem perdut el partit perquè jo crec que ens hem confiat, que és a Oviedo i a casa contra el Real, no? L'Eymar a la Corunya no van jugar bé, però passa. Són les altres dos que jo crec que han fet més mal, almenys a mi personalment.
I Jordi Trias, que parla de com s'ha d'afrontar el partit.
Ah, clar, és que és una lliga curta i cada partit és molt important perquè, clar, per mantenir-te dalt una derrota fa més mal, no? Hem de guanyar com sigui. Sí, potser sí, segurament és més important encara, però tot i que afrontem tots els partits igual, és veritat que ara mateix estem en una situació que hem de guanyar sí o sí i aquesta vegada, doncs, no sé si guanyarem o perdrem, però està clar que hem de sortir com a idò al principi amb el ganivet entre les dins. I acaba la sensació que has fet tot per guanyar.
El català, que afirma també que es troba a gust a Andorra.
Bé, aquí sí que estic a gust des del principi, amb molta il·lusió. És disfrutar el bàsquet del tot, no?, una mica, i és el que estic fent. I ara mateix doncs, em sento doncs, molt partícip en tot, no? M'han ajudat molt tant el cos tècnic com els jugadors, la veritat.
Tot i això, no dubten a expressar que troba a faltar la CB.
Enyoro la CB. Home, enyoro tornar-hi, està clar, vull tornar-hi. I és amb el River amb qui vull tornar-hi. L'objectiu està molt clar, jo he vingut aquí per intentar-ho. Però, és clar, jugar sempre amb els millors és el que qualsevol jugador crec que vol, no? O sigui que, sí, guanyar-ho.
I Jordi Trias, que pot enyorar l'ACB, però tampoc s'avorreix a la Decor.
M'ho estic passant molt bé jugant a bàsquet aquí i la veritat és que tinc molta confiança ara mateix, però en cap moment la paraula avorrir, no, ni molt menys. El que ja et dic, sí que és veritat que sempre m'agrada competir contra els millors. Com més competitivitat noti, doncs, evidentment t'agrada més. Però ja et dic, ojalà em creguis tan superior que pogués avorrir-me en una categoria. No? No és el cas ni molt menys.
Doncs recordem que el River juga demà a 9:15 a casa del Planasa Navarra.
Doncs tant de bo, que en aquestes properes dues jornades que queden per tancar la primera volta el River Andorra pugui mantenir aquesta primera plaça i disputar casa la final de la Copa Príncep d'Astúries. I pel que fa al Barça, veurem si aquesta nit tanca la primera fase de l'Eurolliga en primera, segona o tercera posició. Aquesta nit, a partir de les 21 hores, d'aquí una mica més de mitja hora, el Palau Blaugrana viurà el darrer partit de la primera fase de l'Eurolliga entre el Barça i el Budivelli. Ja sabeu que l'equip de Xavi Pascual, tercer classificat, encara pot acabar segon o primer de grup. Abans d'escoltar veus de protagonistes, per cert, Xavi Pascual avui ha descartat a Marko Todorović i a Víctor Sada. Hem de repassar els enfrontaments d'aquesta darrera jornada de la primera fase.
Doncs comencem pel grup A. A 9:15, avui juga aquest Partizan Xesca de Moscou. A partir de les 9, Barça Budivelnik i també Nanter Fenerbahçe. Recordem que a hores d'ara la classificació passaria en el top 16 el Fenerbahçe, el Xesca, el Barça i el Partizan, a l'espera del que faci el Nanter, i el Budivelnik, doncs, que ja quedaria automàticament fora del top 16. I el grup E avui des de les 7 de la tarda que està jugant a l'Anadolu Efes Madrid. A partir de les 8 ara ha començat el Brose Bàsquet del Guidis Kaunas i demà a 3 quarts de 9 l'Estrasburg contra Emporio Armani Milà. En aquest grup passen el top 16 a hores d'ara Real Madrid, el Milan, l'Anadolu Efes Istanbul i els del Guidis Kaunas. El que no passarà segur serà l'Estrasburg i el Brose Bàsquet passaria si guanyés els del Guidis per més de 40 punts. I el grup C avui des de 3 quarts de 6 està jugant l'Estel Metgirona agora Olympiacos a partir de les 9 avui Montepaschi de Siena Unicaja de Màlaga. Escoltem Joan Plaza.
Primera cuestión es que hemos ido segundos y terceros el 90% de las jornadas en esta primera fase regular, que hemos perdido solo dos partidos en casa, uno contra el campeón de Europa y otro por un último tiro y segundo contra Siena. Hemos sido terceros, ahora quintos en el balance de puntos anotados y recibidos, es decir, que hemos estado entre los cinco mejores durante toda la liga regular.
Demà, a partir de les 8 del vespre, Bayern de Múnich, Galatasaray. Recordem que la classificació ara mateix passa en Olympiacos, Galatasaray, Unicaja i Bayern. A l'espera del que faci el Montepaschi, el que no passarà segur serà l'Estel Metgirona agora. I acabem amb el grup B perquè avui des de 3 quarts de 9 Panathinaikos Maccabi i demà a 3 quarts de 7 Lietuvos Rytas Zvezda Zvezda Telecom de Belgrat. També demà a partir de 2 quarts de 9 Laboral Kutxa Lokomotiv Kuban. Sentim Escariolo.
Partido importante en muchos sentidos de cara a la clasificación, por cuanto la verdad que no comparto todas las especulaciones, ¿no? Los cálculos, creo que un equipo tiene que salir a jugar el mejor partido posible.
I acabem amb el grup D, amb aquest grup D que estàvem parlant. L'únic grup que ja està tancat, faci el que passi aquesta jornada, passen al top 16 el Maccabi de Tel Aviv, el Lokomotiv Kuban, Panathinaikos i Laboral Kutxa, i es quedan fora d'aquest top 16 el Telecom de Belgrat i el Lietuvos Rytas. I'm gonna pop some tags. Only
got $20 in my pocket. Doncs tot pendent d'aquesta darrera jornada de la primera fase de l'Euroliga, en la que hi ha moltes coses en joc. Dels equips ACB, Madrid, Barça i Laboral Kutxa ja estan classificats pel top 16. Falta que s'afegeixi i esperem que així sigui l'Unicaja de Màlaga. Del Barça Budivelnik i de la dinàmica de l'equip en parla Xavi Pascual i també Marcelinho Huertas.
Comencem pel tècnic que explica que no li preocupa gaire quedar en una posició o una altra en el grup.
Pots fer primer i tenir els mateixos rivals que fer en tercer, perquè el primer pot fer tercer, poden passar moltes que, per tant, no especialment. Si, sempre m'amoïna més el fet de jugar bé, de fer bé les coses de cara al top 16, que serà super exigent. Vagis a parar on te vagis a parar, serà un top 16 molt exigent, molt dur.
Un Pascual que comenta com creu que jugarà l'equip rival.
Ells, quan es defensin individual, tindran més especulació perquè els nostres interiors no puguin tenir anotació, perquè en van tenir molta, per tant, el nostre tir exterior tornarà a tenir una importància elevada en el partit de demà.
I el tècnic blaugrana que parla també del difícil grup que composa el del Barça.
Crec que estem 3 dels 10 equips que tothom apunta de que han de ser equips de play-off, com a mínim. Per tant, indica aquesta dificultat. Crec que ha fet una trajectòria bona, que ens sobra la derrota aquí a casa contra Nanterre.
Un Xavi Pascual que explica també l'estat de l'equip.
L'últim partit sí vam estar tots en la línia del que esperem. Però això és molt llarg, estem molt al principi encara. I tant de bo aconseguim agafar una mica també més de regularitat amb els rendiments, no? I després pots guanyar, pots perdre, però has de tenir més regularitat.
Doncs aquestes eren les paraules del tècnic blaugrana de Xavi Pascual i ara toca escoltar Marcelinho Huertas, el brasiler, comenta la rellevància del partit.
Sabemos de la importancia de la victoria y de nuestras opciones dentro del grupo. Sabemos que no dependemos de nosotros para, bueno, ser segundos o primeros, pero tenemos que hacer nuestro deber dentro de casa, ¿no? Yo creo que parece que por fin pues el equipo pues ha respondido de una manera como se esperaba en el último partido de liga y espero que hayamos hemos podido bueno, coger la dinámica que, pues, que necesitamos.
El Bas explica què vol aconseguir l'equip en el partit d'avui.
Una dinámica donde bueno, podamos ganar partidos, bueno, entrar en una racha positiva de victorias. Bueno, a nivel de juego también yo creo que es importante que sigamos, bueno, sobre todo a un ritmo elevado que hemos visto que es lo que el equipo necesita, que pongamos un poco más de ritmo, de velocidad a nuestro juego.
I el mateix Marcelinho Huertas, que diu què ha de fer el Barça per jugar a un bon nivell.
La ambición que tengamos de ganar. Yo creo que si entramos en el campo con la misma energía, con la misma actitud que hemos tenido desde el minuto uno que hemos entrado en el campo contra el Valladolid, el equipo puede hacer lo que quiera. Simplemente así. Yo creo que el equipo, nadie puede dudar de sus jugadores, de lo que entrenamos, de los aspectos técnicos que cada uno de nosotros tenemos y tácticos que son muy muy buenos. Así que yo creo que la única cosa que puede cambiar es la actitud que los jugadores pongan dentro del campo, ¿no? Yo creo que eso está claro. Si jugamos de la manera que hemos jugado el domingo, yo creo que podemos ser un equipo casi que imbatible, ¿no?
I sobre l'opció del Barça de quedar primers, segons o tercers de grup, Huertas no hi pensa massa.
Creo que nos ha tocado un grupo donde hay muchos equipos, bueno, que han, desde el principio la gente ha hablado mucho como favoritos o equipos que tienen, bueno, papeles para llegar lejos en la competición. Y bueno, de hecho ha sido así, ¿no? Y los tres tienen la posibilidad de pelear por este puesto de, bueno, que supuestamente te da una pequeña ventaja. No tenemos que estar pensando en eso, ¿no? Sabemos que hay, tanto en los otros grupos también, pues pueden pasar mil cosas y lo de especular, sabemos que siempre que se especula te acaba tocando lo peor.
Doncs el Barça, que juga d'aquí poc menys de mitja hora al Palau Blaugrana contra el Budi Bèlnic.
I demà, al Bàsquet al Dia, tindreu totes les reaccions al Barça-Budi Bèlnic d'aquesta nit. Un Barça que jugarà diumenge a partir de la Lliga Endesa, 11a jornada a la pista del Fuenlabrada a un quart d'una. Una hora i un minut de programa. Hem començat a 8:15. Ara passen 2 minuts de 9:15. El Barça-Budi Bèlnic comença d'aquí 28 minuts a les 9 de la nit al Palau. Una aturada i parlem de la Lliga Endesa.
Ara i aquí viu amb Ràdio Estel Bàsquet al Dia.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un cop d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer. Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un cop d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El dia a dia de molts infants i joves està marcat per la pobresa. Al Casal dels Infants els ajudem a superar cada obstacle, per difícil que sembli, però necessiten un suport extraordinari per no condicionar el seu futur. Fes-te soci, truca'ns al 93 317 0013 o segueix-nos al web casaldelsinfants.org.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Amb Piu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Amb Piu Xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
Doncs passen 4 minuts a 9:15 de la nit, fins 9:15, Bàsquet al Dia a Ràdio Estel. Avui dues horetes de bàsquet aquí a la sintonia de Ràdio Estel, pendents del Barça, òbviament, i del Madrid, que està jugant i que no queda gaire, Adrià, per acabar el partit, eh?
Doncs queden 2 minuts i mig, perquè acabi aquest quart-quart. El Madrid, que guanya la pista de l'Anadolu Efes, 57-80.
Doncs el Madrid, que busca el ple en aquesta Eurolliga, ho ha guanyat, bueno, de fet ho ha guanyat tot a l'Eurolliga, i el que no és l'Eurolliga, el que busca és sumar només victòries. I el que dèiem, el Barça, parlant de la Lliga Endesa, jugarà diumenge a partit de la Lliga Domèstica, 11a jornada a la pista del Fuenlabrada, a 1:15. L'equip de madrileny és 14è amb 4 victòries, 6 derrotes, i el Fiat Joventut jugarà diumenge a la 1, hora nostra, a la pista del Herbalife Gran Canari. Ens espera, ens escolta, al base del conjunt canari, ex de la penya, Albert Oliver, bona nit.
Hola, Mani, molt bé.
Com estem? Com va la vida per les Palmes de Gran Canària?
Bé, de moment molt bé.
Esportivament, pràcticament immillorable, no?
Sí, no, estem molt contents per com anem, per la victòria que hem aconseguit. Bueno, segurament volia tenir alguna més, però també és veritat que, bueno, que triàvem guanyar l'últim segon, hem guanyat 2 partits amb 2 pròrrogues, o sigui que contents com estem ara mateix.
Personalment, què tal?
Molt content, molt content. Molt content per com estan sortint les coses, per com va l'equip, perquè tenim un equip molt competitiu, que, bueno, que pot guanyar qualsevol, si estem bé, o sigui que molt content, no? Perquè, bueno, i, bueno, estem allà dalt, tercers empatats amb el quart cinquè, bueno, som cinquès, però estem empatats amb el tercer, i estem molt contents.
Escolta, sempre diuen que jugador que fitxa pel Granca avisen sobretot el hàndicap dels avions. Això com ho portes?
Bé, bueno, ja sabia que abans de fitxar el que em tocava, els viatges són molt llargs, que, bueno, sempre són 3 hores de lloc a mínim, però, bueno, és una cosa que ja sabia, però, bueno, el clima d'aquí ho compensa bastant.
Això sí, allà temperatures més que agradables.
Sí, no, i tant, aquí el clima és immillorable, bueno, estem molt bé, sempre amb bermudes, venia curta, quan fa una mica més fred, una mica de dalt, però la veritat és que, bueno, aquí sempre hi ha sol i, bueno, i és molt agradable estar aquí.
Suposo que roba d'hivern no t'hauràs emportat allà, no?
O poca cosa, però viatges i alguna cosa més llarga, però perquè, bueno, a la nit sí que refresca una mica més, però molt bé.
Molt bé. Escolta, i sempre que es guanya fora, la tornada més divertida, no?, per alguna forma, i de moment només heu perdut un partit fora, a la pista del València,
Sí, és un partit que hem perdut a fora. Sí que és veritat que, bueno, que també és un partit que podem haver guanyat a València, però fins ara les tornades sempre hem tornat molt contents.
Escolta, es pot saber com et van convèncer la gent del Granca perquè fitxessis per ells aquest estiu?
Bueno, va ser un cúmul de circumstàncies, no? Van creure que era el millor per nosaltres, perquè, bueno, ho vam pensar molt, perquè no era fàcil, perquè, bueno, tinc una nena i un nen, i moro a la família de casa, és complicat. La veritat és que, bueno, que no teníem... que és difícil sortir de casa, però, bueno, vam pensar tant la meva dona com jo que era el millor per sortir, i aquí estem, no?
Imagino que ofertes tindries bastantes, no?
Sí, bastantes, bueno, sí que van tenir bastant interès d'equips, però sí que és veritat que l'única que em compensava, diguem-ne, per sortir de casa era aquesta, per tot, perquè esportivament som un equip que en principi no està, si tot va bé, a Playoff i Copa del Rei, i, bueno, era l'única que m'ha fet dubtar de no renovar la penya, i al final estem aquí, no?
Les expectatives, Albert, s'estan complint o s'estan multiplicant?
Bueno, nosaltres anem dia a dia, anem setmana a setmana, volem entrar a Playoff i Copa del Rei, està clar, però, bueno, ara estem, crec que estem amb 7-3, crec que estem molt bé, no? I, bueno, el que pensem ara mateix, més que on estarem a la final, sinó una setmana a setmana, i ara ens toca la penya, un equip que s'ha jugat molt, molt i molt bé, que dels 10 partits només va tenir un partit dolent, va ser el primer de tots a Manresa, i s'ha jugat molt bé, no? Ha estat a punt de guanyar el Barça, a punt de guanyar Màlaga, l'altre va passar per sobre a Caja Laboral, o sigui que, bueno, sabem que això continua molt complicat.
El partit diumenge a la 1, hora nostra, l'Herbalife Fiat Joventut. Com veus el partit? No sé si t'està sorprenent aquesta penya.
Bueno, està clar que tot aquest equip del Salva, jo he estat 2 anys amb el Salva, sempre són molt competitius, juguen bé a bàsquet, els agrada córrer, són competitius, i, bueno, al final han fet un equip molt bo, jo crec que molt a lo que el Salva vol, les característiques que hi vol, un equip que pugui córrer, que amb els 4 oberts, que pugui tirar de 3, amenaçant tots els jugadors de 3 menys els pivots, els 5, no? I, bueno, sabem que el Salva sempre fa equips competitius, no? I està demostrant, no? Està jugant molt bé. I com t'he dit abans, no? Tots els partits competitius menys un que va ser a Camp de Manresa, primer de Lliga, i bueno, contra el Barça va estar a punt de guanyar, dominant molta estona, contra Mala igual, o sigui que bueno, és un equip difícil i complicat, no?
Suposo que hauràs avisat els teus companys, no?, del que pot fer la penya.
Bueno, ja ho estem veient, no? Està clar que és un equip creat, que bueno, que vol tirar de 3, vol que el contrari no ens tiri 3 punts, i bueno, i una barreja de veterania i joventut que, bueno, que s'hi va molt bé, no?
Uh-huh. Escolta, de bon rotllo, però jo t'he de dir una cosa, i em sap greu dir-t'ho, però jo crec que a l'Olímpic, no sé si se'n recorden ja d'Albert Oliver, de bon rotllo, perquè mira el que està fent Guillem Vives,
No, s'està jugant molt bé, no? S'està jugant molt bé, està jugant molts minuts, que amb un equip que amb el Salva es complica jugar tants minuts, això vol dir que ho està fent molt, molt i molt bé. L'any passat ja entrava amb nosaltres, ja va tenir la oportunitat de jugar 3-4 partits i quan ho va fer molt bé. I sé que veritat que segurament el com està jugant ens sorprèn a tots, no? De la manera, bueno, de la regularitat que està tenint. Però sí que és veritat que bueno, el que entrava amb l'any passat veiem que ell té molta possibilitat, no? És un jugador que és principal de tot entén el bàsquet, és molt important, és un noi molt intel·ligent, que sap jugar, és molt important. I després, bueno, té els peus a terra, ha millorat molt el tir de l'últim any, o sigui que, bueno, és un jugador que segurament amb el pas del temps millorarà encara més, no? Mm.
No sé si vas sentir les declaracions del que va dir Sergio Scariolo d'ell després de la victòria del Fiat Joventut contra el Laboral Cutxa. Bueno, el va deixar pels núvols, elogis molts. Tu què li recomanaries? Perquè ara estem parlant molt de veure quants anys, no?, podrem veure Guillem Vives jugant amb la penya a l'Olímpic.
Bueno, i sí que vaig veure la declaració, sí, bueno, i també crec que bueno, ho va agrair i crec que ho va dir, una mica disfrutar, no? Bueno, i el que ha de fer, i és el que fa, és entrenar cada setmana bé, com ho feia l'any passat, com segur que està fent aquest any, i no crec que peixin res més, no? Sí que els Olivis a vegades, home, sempre agrada, però a vegades no són bons perquè, bueno, a vegades divirten una mica, però sí que és una persona que bueno, que, com he dit abans, que és intel·ligent, que té els peus a terra, i segur que ho farà com sempre, no? Entrenar i jugar el millor possible, no? Mm-hmm.
Escolta, ja acabem. 5ens, 7 victòries, 3 derrotes. Podeu aguantar aquest ritme durant tota la temporada o què?
Bueno, no sabem, estem per intentar aguantar-ho, però més, com he dit abans, més que més en això, ara pensem en fer una bona setmana d'entrenaments i preparant el millor possible el partit contra la penya, que, bueno, que té moltes complicacions, perquè bueno, és un equip que juga molt ràpid, que, bueno, que no hi ha molts equips ara que vulguin córrer, tirar de 3, en contratat, amb tots oberts, i que, bueno, que és un equip una mica diferent als altres, i preparem per això, no? I després ja veurem a final d'any on estem, no? Però ara mateix el que ens preocupa és el dia a dia.
Doncs veurem què passa. Albert Ulbex a la penya en diferents etapes, també has passat per Manresa, per Lleida, l'Estudiantes, València, ara 35 anys, a les Palmes de Gran Canària, és com una segona joventut això, eh?
Bueno, de moment les coses estan bé, l'equip està estem molt bé i que continuï, no? Mm-hmm.
Doncs Albert, el partit de diumenge a la 1, hora d'aquí, això del canvi d'hora ho portes bé o què? O no es nota gaire?
No nota gaire, només quan surts fora, que, bueno, que quan jugues al matí juguem ara abans per tu, i res més, però bueno, de moment jugar fora ens dona bé, sí que estic encantat.
Molt bé, doncs Alberto Oliver, de l'Herbalife Gran Canària, enhorabona pel que esteu fent aquesta temporada, i diumenge, escolta, a veure què passa, que guanyi el millor, eh?
Moltes gràcies.
Dos minuts per 9:15 de la nit, partides, eh? Partides en majúscules, el diumenge a la 1, hora peninsular, aquest Herbalife Gran Canària Fiat Joventut i la Bruixa d'Or Manresa, que jugarà dissabte a les 7 de la tarda davant del UCAM Múrcia. Abans ho deia, el Barça, que juga a les 9, per cert, Adrià, ha acabat el partit del Madrid.
Ha acabat el partit de Madrid, han guanyat els de Pablo Laso a la pista de l'Anadolu Efes, 61-86.
Doncs una altra victòria aplastant, o si més no, contundent, del Madrid de Pablo Laso. Com deia, el Barça de Xavi Pascual, que d'aquí doncs 16 minuts comença el seu partit, al darrer de la primera fase europea de l'Eurolliga, a casa, davant del Budivelnik, abans de jugar a partit de Lliga Endesa. Diumenge, 11a jornada a la pista del Fuenlabrada, a 1:15. L'equip madrileny té dos grans comandants a l'equip, Carlos Cabezas y al catalán Dani Pérez.
No os perdáis los partidos de la Liga Endesa.
El baloncesto fue labrada.
Para mí, jugar con Carlos, que ha ganado mundiales, ha jugado europeos con la selección y que, bueno, lo veía por la tele, ¿no?, de alguna manera cuando era joven yo, pues está claro que es un lujo para mí y, bueno, aprender todo lo que pueda de él y intentar mejorar.
Tiene carácter, que es un jugador que está aportando muchas cosas al equipo, que es joven, que tiene muchísimas ganas de aprender y eso es lo más importante y lo que más me gusta, pues el carácter y el conocimiento que tiene del juego, ¿no?
Es una liga más física, que el nivel de exigencia físico yo creo que es bastante más elevado, ¿no?, que en la Liga LEP. Y luego, pues bueno, los jugadores en esta liga a la que te despistas, no hay margen de error y te meten en canasta, ¿no? Y yo creo que eso también hace que el nivel de concentración tenga que ser más elevado.
En el caso, pues, de Román, Andy o el mío, pues es un poco llevar un poco lo que es el vestuario, ¿no? También con Javi Vega, que es un jugador importante por un poco por la experiencia, ¿no?, y por los años que lleva en el club, porque que se tiene que respetar muchísimo eso. Está claro que tanto dentro como fuera de la pista, pues yo creo que es importante, ¿no?, el saber mandar, el saber tomar decisiones.
Que ahora mismo Sergio Rodríguez está a un nivel espectacular en la liga, para mí de los mejores bases, y bueno, para mí sería todo un lujo defenderle.
El reto es competir cada día, ¿no?, intentar dar buena imagen, sobre todo en el Fernando Martín, que es una afición muy caliente y muy buena que apoya al equipo, y a partir de ahí, pues si ganamos partido de visitante, que también es un reto interesante, pues a ver si podemos mirar, ¿no?, de reojo, pues esa Copa del Rey en Málaga, esos playoffs. Yo creo que eso sería un reto muy bonito para la ciudad, para el entorno, para todos sería un objetivo muy, muy bonito y estaremos satisfechos. Pero el medio campo a la primera.
Doncs, sens dubte que són dos grans jugadors els que té el Fuenlabrada, com a bases Carlos Cabezas i el català Dani Pérez, que té molt de futur per endavant a la Lliga CB i a la Lliga Endesa. I ha estat, sens dubte, una de les més grans, per no dir la més gran del bàsquet nacional, i dimarts anunciava oficialment la seva retirada de les pistes i ho feia a la localitat que la va veure néixer, Alcobendas, el 1976, la seva llarga carrera com a esportista de més de dues dècades com a jugadora professional inclou nombrosos títols nacionals i internacionals, col·lectius, individuals, amb equips de diversos països, tres anells de campiona de la Women NBA i cinc medalles amb la samarreta de la selecció espanyola. L'última d'elles, la d'or a l'Eurobàsquet d'aquest passat estiu a França, en què va ser, de fet, el seu últim partit com a jugadora. Amaya Valdemoro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo fue el acto? ¿Cómo fue el día?
Pues muy bien, muy emotivo y muy contenta, la verdad.
¿Te lo has pensado bien esto de retirarte o qué te lleva a decidir colgar las botas?
Hombre, ya tengo una edad y las peques vienen arrasando, ¿no? Ya hay que dejar paso y yo creo que ya han sido muchos años de muchos triunfos y bueno, ya toca colgar las botas.
Una carrera inigualable, una trayectoria extraordinaria, Maya. ¿Te sorprende lo que has llegado a conseguir?
Pues la verdad es que sí. Yo, bueno, cuando empezaba nunca me imaginé que iba a conseguir tantísimas cosas.
No sé si serías capaz de destacar algo en concreto de la carrera, con qué te quedas, algún título, algún momento, algún recuerdo.
Me quedo con el cariño de la gente y con lo bien que me he pasado, ¿no? Y he disfrutado los momentos buenos y los momentos malos en los que he reído y he llorado.
¿Te ha quedado algo por hacer, algo por conseguir?
No, creo que he conseguido todo lo que estaba al alcance de la selección española, ¿no? Pero, pues bueno, una medalla en las Olimpiadas, pero eso son palabras mayores, ¿no?, del baloncesto femenino.
En todo caso, el oro de Francia en el último Eurobasket este verano sí fue el mejor lazo posible, ¿no?, una trayectoria.
Sí, sin duda alguna, eso no se podía cerrar de mejor manera.
El peor momento, no sé si vale la pena recordarlo.
Sí, bueno, para mí fue el europeo del 2011 en Polonia, ¿no?, que no nos teníamos equipo para ganar y no nos clasificamos ni para cuartos.
El baloncesto, Amaya, ¿qué ha sido para ti?
Una forma de vida.
Y ahora sin él en pista, ¿eh? Sin ese baloncesto en la pista, ¿cómo te lo vas a hacer?
Bueno, ya lo estoy haciendo, ¿no? Me queda al final reinventarnos y que confíen en nosotros para darnos una oportunidad laboralmente, y a mí pues me la están ofreciendo en el Canal Plus, en la Federación, y estoy súper contenta.
¿Qué hubiera sido del baloncesto sin Amaya Valdemoro?
Bueno, habría, y hay muchos nombres en el baloncesto, ¿no? Al final cada jugadora nos creamos nuestro hueco, ¿no? Y si estoy segura que habrá muchísimas jugadoras que harán un nombre increíblemente grande.
Pero tú sabes que has dejado huella, ¿eh?
Sí, sí, sí. Gracias a Dios soy una privilegiada y afortunada de eso, de que me reconozcáis pues todos los triunfos y todo.
Oye, con el paso de los años, ¿cómo te gustaría que se te recordara?
Bueno, como lo hacéis, con cariño, una jugadora que lo ha dado todo. Y perdóname, me están atosigando,
sí.
Mis amigos, con cariño, y pues eso, una persona que lo ha dado todo por su equipo y bueno, alegre.
De tu larga carrera, ¿qué persona crees que ha sido la más importante o a quién destacarías, ¿no? ¿A quién le darías las gracias de forma especial?
A mi familia y a mis amigos.
Porque en el acto dejaste claro, por suerte, que eres rica y en amistades, ¿eh? Diste las gracias a jugadoras como Elisa Aguilar, a médicos, fisios, familiares. Creo que no te olvidaste de nadie.
No me he olvidado, le he mencionado mucho, pero no le tenía que haber hecho más extensa mi agradecimiento a José Luis. Al más importante es el que menos se ha hablado, pero bueno, nos une una amistad de muchos años y nada, muy contenta.
Al presi, ¿no? ¿Te refieres al presi?
Sí.
Bueno, y ahora, a partir de ahora, retos, decías antes, ¿no? En Canal Plus, también en la Federación Española, no sé cuáles serán tus funciones.
Pues el Mundial que vamos a pedir el 2018, y ojalá que seamos la sede y podamos mostrar al mundo la federación que somos, cómo organizamos las cosas y el nivel de baloncesto que tenemos.
Ya para antes de dejarte, Amaya, estamos hablando ahora mucho de los medios, de la ACB, del baloncesto en general, ¿no? Del futuro que le depara a este deporte. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, el baloncesto, desde el punto de vista mío, creo que es un deporte que es puntero y bueno, y está el fútbol y luego está el baloncesto, y en la crisis está afectando a todos los sectores y, como no, al baloncesto también, pero bueno, sobrevivimos.
Bueno, pues Amaya Valdemoro, un placer que hayas pasado por el Básquet al Día, enhorabuena por lo conseguido y suerte de cara al futuro, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por todo el cariño y el respeto que me habéis mostrado en mi carrera. Un millón de besos y abrazos.
Doncs seguim endavant, 8 minuts per les 9. Hem de parlar de la NBA. Ens espera, ja ens escolta el professor Garriga.
Bàsquet al dia, Òscar Merino. Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. Aquests dies Andorra fa un fred hivernal. Tots ho sabem, els nassos es congelen, les mans s'esquerden i el fred ens cala fins als ossos. No t'agradaria submergir-te en aigües termals i aïllar-te del món exterior? Vine a Caldea i desconnecta. Ho tens molt a prop. Consulta les nostres tarifes i ofertes a caldea.com.
Doncs 6 minuts per arribar a les 9 de la nit, pendents ja de les imatges que ens arriben des del Palau Blaugrana amb el partit del Barça davant del Budi Bèlnic. Jo ahir em vaig jugar un pèsol a que Xavi Pascual convocava a Matxe Lampe i l'ha convocat. jo crec que ja seria massa que hagués deixat el polonès dos cops seguits fora de la convocatòria i hagués augmentat encara més o molt més la rumorologia sobre, vaja, el futur de Mathieu Lampe, la seva situació al Barça i tot plegat. I déu-n'hi-do, Olga Jiménez, la companya de Ràdio Vitòria de la SER, ahir ja va parlar prou clar de com és Mathieu Lampe, una gran persona, un gran jugador, però doncs, que té un caràcter que el fa especial i doncs, que li dificulta, no?, el fet de, doncs, de fer pinya i de fer grup, i potser és el que li està passant, el que li va passar al Baskonia, al Caja Laboral, i el que li estarà passant ara també aquí a Can Barça. I a tot això ho dic per recordar que Xavi Pascual avui ha deixat fora, no ha convocat, com ja hem comentat abans, a Marko Todorovic i a Víctor Sada. S'estan fent les presentacions, no? Ara dirà, dels dos equips, s'ha fet la del Budi Bèlnic i ara...
El del Barça, hem vist ara a Brines, Juan Carlos Navarro, Marcelinho Huertas, tots que s'estan saludant i res, d'aquí 5 minuts que començarà aquest partit a la Blaugrana.
I recordem que tenim un partit ja finalitzat d'un equip ACB, com és el del Reial Madrid.
El Madrid, exacte, que ha guanyat 61-86 a la pista de l'Anadolu Efes.
Professor Garriga, bona nit!
Bona nit,
com estem?
Molt bé.
Ja tenies ganes, no?, que arribes el dijous.
Sí, per parlar d'NBA i parlar del que vulgueu, bàsicament.
Portem aquí des del peu del canó, des de 7:45.
Sí, ho sé que teniu avui un programa maratonià.
Una marató.
Us he escoltat estones perquè les obligacions familiars una estoneta s'han posat per davant de la ràdio, però bé, aquí estem, no? NBA.
Ets la cirereta, eh? Ets la cirereta del pastís. Hem començat amb Eduard Portela, Francesc Solana, Jordi Trias, Pascual, Huertas, Albert Oliver, Amaya Valdemoro, i ara arriba el professor Garriga per parlar de NBA.
Tot un honor darrere de tota aquesta gran qualitat.
Mira,
de
perdona,
que has tingut avui.
Perdona, Josep, escoltem Xavi Pascual en directe a Esports 3.
Sens dubte, és un rival amb molta capacitat anotadora. Fins ara s'han mogut en xifres elevades de notació, especialment en els últims partits, sobretot per aquesta referència de 5 jugadors oberts, que sempre és francament complicada perquè tenen molta amenaça, tant Summers com Lavrinovic amb el seu tir. I després, amb la intuïció de que a nivell defensiu ens poden fer una miqueta més de zona, que no ens van fer allà, i que poden especular-nos una mica més, no?, que vam trobar bastant de bàsquet fàcil allà.
Guanyar, Xavi, i esperar després del partit a veure què passa a París i a Belgrat.
Sí, esperar al final a quin grup quedem enquadrats. Sabem que fer primer, tercer ens col·loca en un grup i fer segon ens col·loca a l'altre. Per tant, esperar una miqueta, aviam què passa, però l'important és jugar bé, fer un bon partit avui contra un rival més difícil del que sembla i acabar guanyant, que és el més important.
Ja per acabar, Xavi, una bona notícia és que disposa dels 14 jugadors. La novetat tècnica és que descarta Marko Todorovic i un base, Víctor Sada. Per què?
Bueno, nosaltres ja vam explicar que anirem fent diferents tipus de jugadors que descansen per acumulació, per molèsties físiques, per diferents raons, per diferents variables, i cada partit ho farem en aquesta línia mentre tothom treballi bé i tothom estigui preparat per poder jugar.
Gràcies, Xavi.
Doncs les paraules de Xavi Pascual, el micròfon del company Víctor Lagañini d'Esport 3, on podreu seguir directe al partit del Barça contra el Budi Bèlnic. El Barça ja està al top 16 i, com deia Xavi Pascual, depèn, o està en joc bàsicament una cosa. Si acaba primer, segon o tercer, doncs veurem si en quina posició ho faci, o estarà en un grup o estarà en un altre, jugarà contra el Madrid o contra l'Olympiacos en el top 16, després en els quarts doncs es podrà trobar amb el Madrid o no. Vaja, tota una sèrie de càbales, però pas a pas, a veure si avui el Barça guanya, que esperem que sí, el Budi Bèlnic, i veurem si després acompanyen o no els resultats, depèn del que faci el Xesca i del que faci també el Fenerbahçe. Josep, hem de parlar de la NBA i de la derrota o derrotes de resultats. Portland ha perdut.
Sí, Portland que tenia el millor rècord de la NBA abans de jugar a casa contra Minnesota, 22-4, 22 victòries, 4 derrotes, va perdre ahir 120-109, amb un partidàs espectacular de Kevin Love, amb 29 punts, 15 rebots i 9 assistències. S'enfrontaven els que possiblement siguin, si no els dos millors quatres de la Lliga, sí els dos que estan més en forma, Kevin Love i LaMarcus Aldridge. LaMarcus Aldridge es va quedar amb 15 punts i Kevin Love gairebé un triple-doble, 29, 15, 9. Ara anotació, molt bé també Nikola Pekovic, 30 punts, també 9 rebots, i Kevin Martin, 22 punts. Aquí Ricky Rubio no va estar tan bé en atac, és cert que va repartir 7 assistències, però bé, no va tenir una bona nit en el tir, 2 d'11 i 5 de 6 en tirs lliures per un total de 9 punts. Sobretot el problema que va tenir el Ricky va ser el darrere, perquè va ser durant tot el partit incapaç de parar Damian Lillard, que va fer 36 punts amb 7 triples. Damian Lillard és el base, és bé, 21 anys, 20, perdó, 23 anys, un 91. L'any passat va ser rookie de l'any i, a més, amb una votació unànime, tothom el va votar com a rookie de l'any. Ja et dic, 36 punts amb 7 triples. Barea, el portorriqueny, la reserva de Ricky Rubio, fa un bon partit, 10 punts en 22 minutets. I Víctor Claver, 0 minuts, no compta pel seu entrenador. Minnesota, 120, Portland, 109.
Escolta, com veus a Ricky?
Bé, perquè quan es destaca que té un mal partit en atac, perquè així és, i fa 9 punts, vol dir que realment està fent una temporada molt, molt correcta amb qüestions amb les que abans no comptava tant. Ell mira molt més a cistella, està sent un jugador molt important amb les dinàmiques, sobretot mentals, dintre els partits de l'equip. És a dir, quan l'equip ha de remuntar un marcador, normalment és quan el Ricky es carrega l'equip a l'esquena. I bé, és cert que ell té una superestrella a la Lliga dins del seu equip, que és Kevin Love, però no és menys cert que Kevin Love segurament seria molt menys jugador si no tingués Ricky.
Totalment d'acord.
Aquesta temporada ha fet una passa endavant indiscutible.
Escolta, he vist... seguim amb més partits, perquè he vist unes imatges, no fa gaire, ara per televisió, sorprenents. LeBron James encarant-se amb Mario Chalmers.
Sí.
Company, durant un temps mort, vaja, no han arribat a les mans perquè els han...
separat, sí.
Exacte, però m'he quedat...
Sí. Això, per contextualitzar-ho tot una mica, estem parlant del Miami 97, Indiana 94, que és un dels partits més importants, si no el més important, perquè són els dos gallets de l'est a Indiana. És l'1-1 en el seu duel particular, perquè fa no gaire va ser Indiana qui va guanyar Miami. I bé, un partit molt tens, un partit en el que Miami va haver de fer una remuntada també important. Miami s'emporta el partit perquè fa un 10-0 en els darrers 3 minuts i dins de la tensió pròpia d'aquest partit, en un temps mort, no sabem per què, perquè no hi érem, però LeBron i Mario Chalmers s'encaren d'una manera molt, molt seriosa. Els separen i no acaba passant res. Coses importants en aquest partit, a part dels 25 punts, 8 rebots de Paul George i dels 32 punts i 3 recuperacions de Dwayne Wade, quan el partit estava 97-94, que va ser el resultat final, la darrera possessió la tenia Indiana i bé, Paul George supera LeBron, es planta a la línia 3, s'aixeca i LeBron se li apropa per darrere, li posa les dues mans a l'esquena, i aquí entra una miqueta el que és l'apreciació arbitral en el sentit de si és o no és falta, i el llançament no entra, per tant no es força la pròrroga, i Indiana perd, 97-94.
Escolta, em diu l'Adrià que el LeBron James i el Mario Chalmers que es barallen per assignacions defensives.
És possible. No tinc aquesta dada, eh? No t'ho puc comentar perquè no... Això
però bueno, igualment, ho trobo, no sé, però em sorprèn, ho trobo una mica exagerat, arribar pràcticament a les mans per un fet així, no sé. O potser és la tensió del moment, del partit.
Forma part, sí, jo crec que a part de la tensió del partit també de la gestió dels egos dels propis jugadors. Tu pensa que a l'NBA els jugadors són gairebé déus i a vegades no suporten que alguna situació no surti com ells en principi esperen, no? Però la veritat és que la sang no va arribar al riu i això va quedar en una anècdota.
Molt bé.
Parlem més de bàsquet,
sí,
si vols.
Sí.
Mira, a Milwaukee, doble pròrroga. Els Knicks guanyen 107-101 als Bucks. Carmelo Anthony, 29 punts, 9 rebots. Brandon Knight per Milwaukee. Carmelo Anthony per Nova York, eh? Brandon Knight per Milwaukee, 36 punts, el seu màxim de la seva carrera, i 9 rebots. En aquest partit, com a cosa important, el retorn de Tyson Chandler a Nova York, després de perdre els 20 partits per una fractura a un os de la cama, va reaparèixer en aquest partit amb victòria del seu equip, 107-101, a Milwaukee. Més coses interessants, guanyen els Spurs a Phoenix, Phoenix Suns 101, San Antonio Spurs 108, amb un grandíssim partit de l'incombustible Manu Ginobili. Més cosetes, Chicago 94, Houston Rockets 109, per Chicago Luol Deng 18.5 rebots i per Houston Dwight Howard 23 punts, 9 rebots. I un dels partits en els que volia arribar, Atlanta Hawks 124, Sacramento Kings 107. Primer, entre aquests dos equips, les 12 darreres vegades que s'han enfrontat han guanyat els Hawks. I és curiós perquè són dos equips que no és que n'hi hagi un que sempre sigui molt fort i l'altre que no ho sigui, són dos equips sempre de mitja taula, però sempre guanyen els mateixos, els hi tenen la mesura presa, els Hawks en el Sacramento Kings. I després en aquest partit, Kyle Korver, l'escorta d'Atlanta del que ja havíem parlat, va fer el seu 95è partit consecutiu, fent almenys un triple, deixant molt enrere ja el darrer rècord de l'NBA, ara el té ell de molt, però clar, és que en va fer 8 i 7 van ser seguits sense errada. Kyle Korver és probablement el millor tirador, el que els americans en diuen spot shooter, el millor tirador el que en diuen, que té la creu allà, doncs darrere de la línia té la creu Kyle Korver, i és que és espectacular, és molt difícil que no continuï sumant, perquè ja et dic, no és que n'anoti un de casualitat, sinó que en va fer 8, no?
Són addictes els americans a les estadístiques, aquestes coses, eh?
Sí, va, però això és molt destacable. A pesar de que els americans són també molt punyeteros, i al tanto que parlen de lliga regular, eh? En un partit de play-off l'any passat, que el Corber va fer 0 de 7. De manera que no és en partits seguits, sinó en partits de el que ells en diuen regular season. Val? Després podem parlar de Memphis, també, que
aquí volia arribar jo, a Memphis, que la gent està molt preocupada perquè l'amic Marc Gasol no acaba de recuperar-se.
La veritat és que s'estan arrossegant sense Marc, és una deriva
total.
Una deriva constant. Dallas, sense haver de fer pràcticament res, amb 20 puntets de Dirk Nowitzki, Calderón, 12 punts, 91-105 es van portar el partit, pràcticament sense despentinar-se. Memphis està esperant a Marc Gasol com es diu en castellà, com o agua de mayo, eh? Hi va haver un rumor, ara parlarem una miqueta del seu germà, d'en Pau, però hi va haver un moment en què hi havia el rumor de que en Pau anava cap a Memphis.
Es posaven juntets, sí.
I es fregaven les mans, però sí. Bueno, això finalment no serà així.
No els agrada a ells coincidir en un mateix equip, eh? Això també ho hem de dir, Josep? No sé per què, però bueno, no sé, els germans Gasol...
Des del punt de vista nostre seria atractiu.
Sí, imagina't. Però que no... Si poden evitar-ho, ells ho evitarien, eh? Això de coincidir en un mateix equip, no sé per què no són partidaris, però vaja. Segueix.
I després de tots aquests partits, perquè ja hem dit tot el que va passar ahir, tenim les classificacions. A l'est mantenim Indiana amb 20 victòries i 5 derrotes. En primer lloc, segon Miami, 19-6, Atlanta, 14-12... I ja està, ja ningú més té rècord positiu. L'altre és Boston, 12-15, i així successivament Detroit, Charlotte, Washington, Toronto, Chicago, Cleveland, Brooklyn, enfonsadíssim. Nova York, que pesava que va guanyar, no surt del pou. A veure si ara amb la recuperació de Tyson Chandler, els Knicks, que són l'equip de molta gent, poden començar a encadenar almenys una ratxa de victòries que els permeti col·locar-se, si no en posició de play-off, a prop. Filadèlfia, Milwaukee, que és el pitjor equip de l'est, eh? A l'oest, Oklahoma, 24, primera posició, Portland, 22-5, segona, per una qüestió de com classifiquen ells. Ells no ho fan per victòries i derrotes, perquè aquí Portland té un partit guanyat més que Oklahoma, si compares victòries i derrotes, perquè 24 contra 22-5, però ells compten el percentatge de victòries i derrotes. Oklahoma té un 83,3% de victòries i Portland un 81,5%. Per això Portland està en segona posició. San Antonio, 25, també espectacular. Aquests tres equips estan espectaculars, absolutament, durant tota la temporada. Clippers, 18-9, Houston, 17-9, Dallas, 15-10, Phoenix, 14-10. Estic llegint els que tenen rècord positiu, Denver, 14-10, sí. Golden State, 14-12, Minnesota, ja 13-13. A partir de Minnesota cap a baix, els Lakers, 12-13, tampoc són molt feliços ara mateix al Staples Center. Nova Orleans, 11-13, Memphis, 10-15, Sacramento, 7-17 i Utah, 7-21. Això seria una miqueta el que és les classificacions.
Doncs...
I ara, si vols, parlem del tema en Pau, que una mica
sí.
és el que
sí,
també
sí, sí.
ens interessa. El tema de la rumorologia al voltant del traspàs de Pau Gasol, que ja porta pràcticament des de la temporada passada, que se'n parla, ara les darreres setmanes, sobretot la setmana passada, se'n va parlar moltíssim. Tot ve d'unes queixes del Pau al respecte de l'estil de joc i bueno, una mica del seu protagonisme, no? És el joc dels Lakers està més orientat cap al perímetre i bueno, doncs ell arriba a dir que no li arriba la pilota allò on és més efectiu, que si no es passa la pilota a dintre no hi ha manera i tal. Llavors l'entrenador, en lloc de reunir-lo i parlar-ne, va començar a fer també declaracions a la seva vegada, va començar a dir que el jugador que ha de fer és deixar-se històries i jugar dur, que no juga prou dur, etc. Va sonar primer un traspàs a Memphis, això va sonar a nivell de rumorologia, però la realitat, fins on jo sé, és que han intentat, per una banda, un canvi amb els Knicks, van demanar l'escorta Iman Shumpert, que és un escorta explosiu dels Knicks, i Tyson Chandler, el jugador aquest del que parlàvem, que ara s'ha rehabilitat per la NBA, però no, això no va quallar, i a última hora han intentat canviar-lo amb Houston, però Mera Sik, el turc que volia sortir. Tampoc això els ha sortit bé, i al final, bé, el que han fet és unes declaracions a l'ESPN, la franquícia, dient que el tema està tancat, que en Pau no el traspassen, i que farà la seva última temporada, que li queda contracte, a raó de 19 milions d'euros, i quan acabi la temporada ja veuran què fan. Aquest ja veuran què fan, el que es diu és que li oferiran la renovació absolutament a la baixa per deixar espai dins el tope salarial per fitxar una estrella.
Home, l'amic Kobe s'ho ha portat tot.
Sí, la veritat és que tenir renovacions tan espectaculars com la que han fet amb el capità, amb Kobe Bryant, no deixa de ser una situació que condiciona després tot el que fas amb la resta de jugadors.
Uh-huh.
I la Pau Gasol, amb la importància que té ara l'equip, que és gran, però jo no sé si és tan gran com 19 milions de dòlars. Llavors, ells ja fa temps que persegueixen el fitxar un jugador top 5 de la Lliga, una estrella, per acompanyar Kobe, que comença la seva petita baixada de forma per raó de l'edat. I bé, jo crec que els dies de Pau als Lakers no en queden molts, perquè segurament el que li oferiran serà un contracte que al millor no arriba ni a la quarta part del que està cobrant.
Doncs queda el que queda la temporada, ni més ni menys, no?
I a més, el ser agent lliure sense restriccions a l'acabar l'any, podrà fitxar per algun equip que sí que tingui espai en el salary cap i el que t'asseguro és que de núvies a Pau no li faltaran dintre la Lliga.
I contractes i ofertes econòmicament molt més interessants
que el que hi podrà triar.
Sí, sí. Ara, el que no treu, el tracte una mica deixa pel que desitjar, el tracte que està rebent el Pau Gasol dels Lakers. I no és aquest any, sinó ja fa uns quants anys.
Sí, quan curiosament el jugador aquí idolatren a Los Angeles, que és el Kobe Bryant, és l'únic que treu la cara pel seu company, que ell li diu hermano. Kobe Bryant parla un perfecte castellà i totes les declaracions que fa en castellà sempre són parlant de su hermano,
sí, sí.
I necesito a mi hermano para jugar a mi lado, i home, quan el capità estrella, màxima estrella, i home que talla el bacallà allà dintre, diu això, sembla que tot hauria de ser molt més fàcil pel Pau, però realment és com tu dius, no és que li mostrin excessiu respecte des del punt de vista professional, no?
Bueno, doncs...
Veurem quan acabi la temporada què farà el jugador, quina oferta li fan i sobretot quines altres ofertes té, perquè al ser agent lliure ell pot triar on anar sense cap tipus de problema.
Jo crec que un parell d'anys més perfectament els pot passar allà, no?
A NBA, sense cap mena de dubtes. Hi ha jugadors visquent a l'NBA i amb uns contractes sucosíssims que són la meitat de jugadors de bàsquet que el Pau, Això està molt clar. El que passa és que ara s'ha de veure també quins equips, quines franquícies poden apostar per gastar-se diners en un jugador com ell, perquè clar, ell és un jugador de diversos milions de dòlars ara mateix. Tal com està el mercat.
Doncs un parell d'anyets, després doncs, a fer maletes i tornar cap a casa, a veure si es pot retirar, com segur que li agrada i és el seu desig, intentar retirar-se al Barça, però vaja, encara ha de ploure molt fins aleshores. Ens queda un quart d'hora per tancar el bàsquet al dia d'avui, per arribar a 9:45, ja recta final d'aquest món NBA. Josep, no sé si podem destacar algun nom més d'aquests que cada setmana anem traient del que pot
Mira,
arribar
si vols,
a ser el...
Si vols, el que podem fer sí. Per no cansar la gent, en sí. lloc d'anar cap endavant, podem anar cap enrere.
Sí,
amb
com els crancs.
Per fer un comentari. Es parla últimament del que és la maledicció del número 2 del draft, perquè com que ara estan fent números, a veure qui serà primer, qui serà segon, qui serà tercer, sobretot es parla ara mateix de 3 jugadors... i es van intercanviant les posicions, en funció de qui sentis que et fa l'anàlisi. Es parla de Jabari Parker, es parla de Julius Randle, Jabari Parker de Duke, Julius Randle de Kentucky i Andrew Wiggins de Kansas. Són tres jugadors de primer any, tres jugadors de 18 anys, i tenen els seus defensors i els seus detractors. No?
Uh-huh.
I al parlar d'això, sembla que ara del que es tracta és de que és igual si ets l'1 o el 3, perquè el que no volen ser ningú és el número 2.
És el 2.
Perquè sembla que hi ha una maledicció al respecte del jugador número 2 del draft, que normalment és un bluff, és un jugador que no acaba de... No és sempre així, però n'hi ha hagut de molts sonats. I com que estem parlant de drafts, d'un draft de molt de talent, si tirem enrere, podem parlar de el que serien els dos drafts de referència al respecte de la quantitat de talent que va sortir en aquell draft, no? Si comences per l'any 84... L'any 84, Houston va triar en primer lloc i va triar Kim Olajuwon, un autèntic èxit, un jugador que està al Saló de la Fama, el segon jugador de la història que va ser número 1 no sent americà, i bé, una bona elecció. El número 2 va ser per Portland, Sam Bowie, un home de 2'15", a la Universitat de Kentucky, que prometia, però que es deia que tenia uns genolls de vidre. Bé, de vidre no, va ser el següent, perquè Sam Bowie va jugar poquíssims partits a la seva carrera esportiva a Portland, clar. Llavors, el número 2 podia ser simplement un jugador de mala sort, si no fos perquè, a més, el número 3 va ser Michael Jordan, que el va triar a Chicago. El número 4, Sam Perkins, que va tenir una bona carrera a Dallas, i el número 5, Charles Barkley, a Filadèlfia. I si continues baixant, et trobes fins al número 16, John Stockton, el número 16 del draft del 84. Bueno. És a dir, un draft amb moltíssim talent, on el número 2 va tenir una autèntica maledicció. I si d'aquí, del draft del 84, vas al següent draft així, amb un excés de talent,
sí.
has d'arribar fins al 2003. El 2003 tens número 1, LeBron James, triat per Cleveland Cavaliers, venia directament de l'institut, no va passar ni per la universitat, però bueno, tots sabem qui era i sobretot tots sabem qui és.
I qui és, exacte.
Número 2 triava Detroit. Detroit volia triar, en principi, el que al final va ser número 3, que era Carmelo Anthony. Però en un entrenament, mentre estàvem veient Carmelo Anthony, vam veure un xavalet que venia de Sèrbia, a l'altra cistella, també fent un entrenament dels que fan en els rookies o els que han de ser rookies.
Uh-huh.
Aquest xavalet es deia Darko Milicic, i la veritat és que els entrenadors es van quedar absolutament prendats d'aquest home, un 7 peus, un jugador 2'13 que es movia com un alè, 17 anyets, venia directament de Sèrbia, no?
Uh-huh.
I Detroit, en un determinat, es planteja apostar per Darko Milicic. Darrere Milicic, Carmelo Anthony amb el 3, Chris Bosh amb el 4, Dwayne Wade amb el 5...
Déu-n'hi-do.
Clar, estàs parlant de el que ara és el millor de la Lliga, no?
Sí, sí, sí.
Perquè les estrelles actuals són aquestes que t'acabo de dir.
Sí, sí.
Llavors, clar, Darko Milicic ha tingut una carrera absolutament erràtica, ara està jugant per Europa, ha sigut un jugador sense sang, tou, sense ganes de millorar, i una autèntica lacra.
Però escolta, Detroit, això és, no?, perquè s'ho facin mirar, eh?
Sí, però en un moment determinat tu has de fer una aposta i, clar, tots aquests jugadors no els has vist rendir a nivell professional i no tens més remei que apostar. I jo crec que això em sortirà bé i aposto per això.
Mm-hmm.
A vegades pots encertar-ho i a vegades no. I en aquests dos casos, i n'hi ha més, en podríem parlar, però estic fent referència als dos anys on la collita va ser més espectacularment bona, on entre els 10 primers hi ha jugadors que han sigut molt, molt, molt importants.
Que pot ser aquest 2014, no? O va pel camí?
Sí, la idea és aquesta, però també l'aposta és molt arriscada, perquè estàs parlant de jugadors que no estan gens fets. Jabari Parker, Julius Randle, Andrew Wiggins. D'Andrew Wiggins es diu... Andrew Wiggins, quan va passar del high school, de l'institut, a la lliga universitària, va passar com a jugador número 1. Jugador número 1, desbancant Jabari Parker, perquè, bueno, no se sabia si passaria, si no passaria. Quan va aparèixer Andrew Wiggins, Jabari Parker va desaparèixer a les quinieles. I Andrew Wiggins, ara el que estan veient és que físicament és el millor atleta de tot el país, sense cap gènere de dubtes, però que en el seu bàsquet té algun tipus de carències. Té carències des del punt de vista defensiu, té carències des del punt de vista de la seva capacitat de posar el peu de terra, de dominar amb el seu dribbling, i ha de millorar el seu tir de distància. És un jugador de transició, és un jugador explosiu, ràpid més que ningú, però té carències. Després es parla de Julius Randle, que és el 4 aquest de Kentucky tan poderós. El Julius Randle ara mateix és el que està dominant més a nivell de lliga universitària amb aquests jugadors, no? O sigui, dintre del que són els novatos, no? Però de Julius Randle ell és un esquerrà tancat, molt tancat, i també es diu que pel proper nivell, que seria el bàsquet professional, amb l'esquerra no n'hi ha prou. I de Jabari Parker ara és del qui es parla millor, perquè és qui està demostrant una millor adaptació a passar a l'institut, perquè, clar, els vídeos que tu veus a YouTube són partits d'institut, en els que ells tenen 18 anys, però també hi ha jugadors de 16, i és més fàcil destacar, no? Yeah. I això va per nivells. La universitat és un altre nivell, i a compassar professionals ja no et dic res. I ara mateix el qui ho està fent millor, el qui demostra més coneixement del joc i més recursos és Jabari Parker. Per això et dic que les llistes estan canviant constantment. I com a nota curiosa, ningú vol ser número 2.
Doncs escolta, aquí estic jo, Si ningú vol ser el número 2... Jo presento voluntari.
Sí, perquè a més, les primeres rondes de draft tenen una sèrie de contractes garantits.
Per això t'ho dic.
Al número 2 li cauran uns quants milions.
Efectivament. Que, escolta, no m'aniria gens malament. Professor Garriga, un plaer, com sempre.
Ostres, avui molt bé, ben tingut molt de temps.
Avui amb tranquil·litat, bons aliments. Tant de bo fos així cada dijous,
Sí, ara només ens falta una cosa, que és poder posar vídeos. Per si algú ens escolta
ja i
li interessa veure de què va tot això i qui són tots aquests dels qui diem noms. Jo sé que tens molts oients que sí que estan molt, molt informats, però n'hi ha d'altres que, a més a més, si tinguessin imatges, ho estaríem més.
Però
és una pena.
Tu ho expliques i la gent s'ho imagina, saps?
Quan treballes a la tele em truques.
Així com tu parles i tu informes, és fàcil imaginar-s'ho i la gent ja s'ho imagina, i així és més fàcil.
Bé...
Que vagi molt bé i bones festes,
Escolta, forta abraçada.
La setmana que ve no ens escoltem,
No, vacances.
Per això. Que vagi bé, bones festes.
Forta abraçada.
Bàsquet al dia. Corre una marató amb un tutú de ballet o guanyar-se un petó de totes les infermeres d'un hospital. I tu, ja has pensat en el teu repte solidari pel 2014? Entra al meugradesorra.org, crea el teu repte solidari i comparteix-lo amb els teus. El meu gra de sorra, un repte, una finalitat. Amb el suport de BSN Espai Social de l'Ajuntament de Barcelona.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Ràdio Estel.
Doncs recta final d'aquest bàsquet del dia. Per cert, el Barça, que guanya el Budi Bèlnic 30-21 de 9 punts a 8 minuts, que resta per acabar el segon quart abans d'arribar a la mitja part. Doncs 7 minuts per tancar el bàsquet del dia d'avui dijous, que la veu ja falla. Doncs això, 7 minuts per 2 quarts de 10, i pareu bé l'atenció perquè us volem parlar de Reis per a tothom. La campanya Reis per a tothom arriba en guany a la seva 16a edició, l'objectiu de que cap nen ni jove es quedi sense joguines i que les persones grans també rebin algun obsequi que els alegri al Nadal. La recollida de joguines i d'objectes emmarcada en la campanya Reis per a tothom. Va començar l'1 de desembre i acabarà el 3 de gener. Es tracta d'una iniciativa organitzada per la Delegació de Pastoral Universitària a través del Centre Cristià dels Universitaris i compta amb el suport i la col·laboració de Càritas, Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i el Museu Diocesà de Barcelona. Ens escolta la coordinadora de la campanya, Diana Plaça. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Escolta, parla'ns una mica sobre aquesta campanya.
Doncs sí, us explico. Es tracta d'una campanya en la qual tothom pot col·laborar d'alguna manera, perquè fem una recollida per tot tipus d'edats, no només joguines per nens, sinó també per regals gent jove i gent gran, que molts cops són els més oblidats. I us ho dic, que tothom pot participar, perquè pots participar fins i tot comprant qualsevol regal o sense sortir de casa fent difusió per les xarxes socials d'aquest projecte, o bé, si vols participar com a voluntari, aquest projecte no és possible sense tota la feina que estan fent tots els voluntaris cada cap de setmana i cada setmana fent la recollida i selecció d'aquestes joguines.
Mm-hmm. Diana, tinc entès que és la campanya de les campanyes de Reis més antigues que es realitzen arreu de Catalunya?
Sí, aquest any és el 7è any que s'està realitzant, i estem parlant de, bueno, que arriba, estem, creiem que aquest any farem una recollida d'unes 5.000 joguines i participen al voltant de 90 voluntaris. O sigui que realment s'involucra molta gent, és algo que és molt enriquidor, perquè tothom està solidari amb aquestes èpoques encara més, i la veritat és que és molt gratificant veure la gent jove i no gent gran de totes les edats que ens acompanyen cada cap de setmana per ajudar-nos a transportar totes aquestes joguines, a fer tots els paquets de les comandes que ens arriben, i és una campanya que gràcies als voluntaris és possible, no?
Doncs tant de bo, tant de bo que aquest any pugueu batre aquest rècord de 5.000 joguines. I el que tu comentaves ara, no? I per fer-nos una idea, perquè els oients siguin ben conscients, sobretot en el context de crisi actual, quina és la situació, no?, dels infants i joves, i també de la gent gran, no?, que es troben en situació de pobresa o en una situació econòmica complicada.
Sí, pues, respecte als anys anteriors, pues es veuen que cada any van augmentant les demandes d'aquests regals. Això vol dir que hi ha famílies que no es poden permetre, cada cop hi ha més famílies que no es poden permetre fer de Reis als seus fills o als seus familiars. I això es nota molt. En quant a la gent gran, pues també es veuen que són sempre els més oblidats, com si molta gent es troben en residències que fins i tot ara en èpoques de Nadal pues no tenen visites, i que menys que almenys tinguin algun detallet, que a tothom ens agrada pues rebre algun regalet per Nadal.
Uh-huh. I recordem que sempre falten més objectes per la gent gran, que són els més oblidats. No,
sí, jo faig molta èmfasi en gent gran i joves també, perquè també tenim molta demanda de centres d'acollida on acullen a gent jove, i també són més difícils de recollir, perquè el que són joguines, gràcies a Déu, pues, la gent, quan pensem en Reis, sempre pensem en els nens, que sí que és veritat, però hi ha un altre col·lectiu que a tothom ens agrada rebre regals.
I fer una crida per trobar voluntaris, també important. De quina manera podem col·laborar?
Pues mireu, ara mateix, aquest any, com a novetat, us podem dir que els universitaris de la Pompeu Fabra, al campus de la Ciutadella, estan fent una recollida de joguines allà mateix. Després hi ha diferents punts de recollida també per Barcelona. Una d'aquelles és a Ràdio Estel mateix, a casa vostra. Després hi ha una altra recollida al Centre Cristià Universitari, i un altre punt de recollida al Museu Diocesà de Barcelona, que està al costat de la catedral. Uh-huh. A part de tot això, pues, ja dic, necessitem voluntaris per fer difusió d'aquest projecte, i voluntaris que ens vulguin ajudar participant en fer la selecció d'aquestes joguines en el magatzem que estem al carrer Begur. Tot això ho poden fer pues, trucant al número de telèfon que us ho enviarem en breu i ho podran consultar amb la ràdio perquè ara mateix no el tinc aquí
és
davant.
És el 933233368?
Molt bé. Aquí, perfecte.
Doncs dit queda, molt bé, perfecte. El 933233368 i recordar que nosaltres estem al carrer Balloc 7679, Radio Estel, aquí al costat de Sants, de l'estació de Sants. Si algú també vol apropar-se fins aquí a portar la seva jugueta, la seva joguina, que t'he de dir que hi ha bastantes, eh? Doncs Reis per a tothom, amb Diana Plaça, coordinadora de la campanya avui aquí al Bàsquet al Dia. Diana, que vagi molt bé i bones festes.
Moltíssimes gràcies per tot.
Doncs amb això, amb Reis per tothom, acabem dues hores de bàsquet al dia, arribem a 9:45. Demà més, a partir de 7:45. Que vagi bé, bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014. Veus un...